Bon dia, bon dissabte d'aquest 21 d'octubre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han d'anar passant avui per aquí pels estudis de Ràdio Vilafranca. Tornarem al tret de sortida. Pum! Uau! Com deia, donarem el tret de sortida al programa d'avui amb, com sempre, quatre seccions interactives, dinàmiques i estupendes per afinar les vostres orelles en un dissabte com el d'avui. Començarem amb la secció de Singulars, on cada setmana el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten una persona destacada, especial, amb algun vincle amb el Penedès o Vilafranca. Seguim rebent a l'Abel, el nostre assessor de recomanacions personal,
audiovisual,
que ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Després descobrirem, bueno, tenim una secció que és diferent, simplement el que hem fet és portar a l'Aleix Rodríguez en representació del grup Penedès en Palestina, perquè ens posa una mica en context del conflicte que hi està havent i que ens parla una mica d'aquest grup que, bueno, que formen ja des de fa uns anys, perquè tinguem més informació. I per últim, abans de marxar, la tertúlia del Cafè amb Sal, veurem qui se'ns presenta avui, perquè tenim una cua interminable de persones. Així que, dit això, comencem amb la capçalera. Comencem aquest matí de dissabte, com sempre, amb la nostra secció de Singulars amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois, com
bon dia.
Número 49?
48.
Ui, si és 49, la setmana que ve ja és fortíssim, eh? Però no, encara tenim temps.
Vam dir per la castanyada i jo crec
sí,
que
menys.
Ho complirem. Per la castanyada, 50 singulars.
Una setmaneta més tard, que hi va haver una miqueta d'organització de dates, però allà estarem.
Per Howlin.
Sí.
Feliç Howlin, singularos. En fi, quines pistes ens doneu avui? Què hem de fer?
A veure, avui tenim una persona d'aquelles que no podia faltar singulars. És una d'aquelles persones que jo crec que podries fer una enquesta entre tota la gent de Vilafranca de veure quina és la persona potser gairebé més coneguda d'aquelles que té de mito a mito de Vilafranca i sortiria aquesta persona que avui és una dona. Primera pista que dona.
Correcte, és una dona i durant molts anys ha estat involucrada en el món de Càritas, eh? En aquesta branca associativa i amb finalitats socials. És a dir, que ha estat una de les persones molt importants en aquest sector. I, Enric, aviam si podem donar una altra pista perquè la gent a casa doncs, pugui endevinar qui pot ser.
A part de doncs, estar molt vinculada a Càritas Interparroquial de Vilafranca, és una persona molt vinculada a les parròquies de Vilafranca, que doncs, són dues entitats que van una mica de la mà, però doncs, és una persona que doncs, des de fa moltíssims anys ha fet una tasca molt important amb aquestes dues organitzacions.
Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs la 48a singular del Penedès cap de setmana és la Paquita Pasqual. Què tal, Paquita? Bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, gràcies a Déu.
La Paquita Pasqual, dèiem que doncs, és una d'aquelles persones que moltíssima gent coneix, sobretot per la seva tasca en el tema de les parròquies de Vilafranca, amb el tema de Càritas, amb el tema d'Acció Catòlica, ara ho anirem repassant. Però, bé, Paquita, tu vas estudiar primerament al Col·legi Sant Elies.
Sí, senyor.
I després d'aquesta etapa vas fundar l'Associació d'Antigues Alumnes de l'Escola.
Sí,
com va anar
també.
Això?
Mira, ens vam reunir una colla i vam dir, escolta'm, un cop acabat el col·legi ens despedim. No, què podíem fer? I vam trigar molt de temps a fer-ho perquè n'hi havia moltes que no ho veien clar. Uh-huh. I llavors vam agafar alumnes nois que havien anat a Sant Elies, però com que Sant Elies abans només volien nens fins a 7 anys, anaven a Sant Ramon i els vam anar a buscar. I llavors uns de Sant Ramon i els de Sant Elies ens van ajuntar. I vam buscar una persona que fos el president o que portés la veu cantant, i va venir el Soler Bordes, que ens va anar molt bé. Uh-huh. També havia estat a Sant Elies i ja hi era. I va venir i ens va ajudar una mica. Vam fer tres o quatre sortides, però la cosa, les més grans es van anar... Ves, ho trobem una mica passat, venir tot sovint aquí i trobar-nos, llavors pagàvem una quota i anàvem fent. I ja et dic, dues o tres sortides, després ja la cosa es va anar diluint, se'n van morir bastants, perquè nosaltres ja som grans, es van anar morint alguns, i llavors ho vam deixar. O sigui que això de les antigues alumnes ha quedat diluït i es va acabar.
La Paquita va néixer el 1 de gener, és el dia, el primer dia de l'any.
El meu pare també.
Del 19... Ah, sí?
Del 68.
Doncs mira, la Paquita del 1935. Bueno. I durant molts anys ha estat doncs, vinculada en el sector del comerç, ja que va tenir un càrrec a la llibreria Skei.
Sí.
Explica'ns una miqueta en què va consistir.
Oi, mira, a Vilafranca, doncs, en aquella època no hi havia cap botiga que vengués ni contes, ni discos, ni joguets de fusta d'aquests que ara ja no hi era. Llavors Skei van posar discos en català, contes en català, i això que nosaltres, al costat de l'Skei, quasi, sabeu on era, que era Sant Joan, el número 8, al costat quasi hi havia Cal Coscó, ple de llibres, però en canvi contes en català no. Llavors l'Skei vam posar contes en català, joguets de fusta, que havia el rac que no n'hi havia, i els discos en català. Aquesta botiga es va fundar a través d'una colla de socis de Vilafranca, era llogada, eh? Era una casa molt maca de Sant Joan, suposo que més o menys sabeu on té, una que té unes arcades, que està tancada. Per cert, és davant de la botiga de la Rosa dels Llençols, davant mateix, però està tancada, no s'ha obert més. I a dintre hi ha unes arcades, una casa antiga. I el senyor Pau Boada va venir i va veure aquella botiga tan maca i va dir, aquí jo hi faré una cosa o altra. I va venir i ens va fer un Sant Jordi, que és el Sant Jordi que ara hi ha Santa Maria, que la Jordina i la Miquel Macesa, el morir, el va entregar a Santa Maria. I està allà. Doncs això ho teníem dintre l'Skei. Era una botiga molt gran i molt maca. I la canalla venien allà. Que em deixis mirar un conte, jo. Sí, sí. I allà miraven contes, o sigui, a part de ser botiga, venia molta gent que venia, com aquell que passava una mica l'estona. I bueno, d'aquí va venir que aquesta botiga va tenir molta fama. Llavors, aquesta botiga va venir un senyor de Barcelona que va dir, diu, això hauria de progressar, perquè diu, quedeu molt tancats amb coses només petites. Llavors vam obrir a més llibres. Vam agafar llibres grans doncs, en català, que primer no n'hi havia, i després algunes revistes, o sigui, vam agafar més amplitud, perquè primer només veníem les quatre coses, ja et dic, de discos, llibres i joguets. Llavors vam ampliar una mica més, i vam tenir revistes inclús estrangeres, bastantes coses. Aquesta botiga va durar 20 anys a Vilafranca, perquè un cop jo vaig plegar, que van venir a buscar l'Ajuntament per anar a serveis socials, llavors va venir una persona darrere meu, però va anar una mica de... Bueno, allò que passa que ja hi havia per tot arreu discos i joguets, va canviar una mica i es va plegar. Però quan es va fundar el 3 de 8, que es va fundar, doncs allà a Sant Joan van tancar el carrer, penseu que tot el carrer hi van donar cap, i era tancat pel 3 de 8, que fa 40 anys, suposo, el 3 de 8, doncs allà es va inaugurar el 3 de 8, l'Skei. O sigui, és una botiga que va tenir molt de ressò. Jo trobo nens petits pel carrer que em diuen «Senyora de l'Skei!» O sigui que és una botiga molt... Era, vaja, una botiga molt maca. I ara, des que es va tancar, veig que no l'han llogada més, perquè deu ser bastant car els lloguers d'avui dia, i és molt gran, molt gran.
Quin any es va tancar?
Això sí que no t'ho puc dir.
No me'n recordo jo d'aquest.
No puc, ja no jo havíem... tampoc. No t'ho puc dir, un any es va tancar. Jo, mira, després d'això vaig estar... Després de plegar de l'Skei vaig estar 20 anys a l'Ajuntament i 20 anys que estic jubilada, o sigui, ves, compta enrere, uns 40-45 anys enrere.
No la vam veure, doncs.
No. Cap de vosaltres no era el món.
La Paquita Pascual forma part del Moviment d'Acció Catòlica, que doncs, va ser doncs, una entitat que... Doncs, sobretot el postfranquisme va fer molta tasca de doncs, moviment social, va recuperar algun ball de la Festa Major, com el Ball de Bastoners, si no recordo malament, és a dir, va fer molta tasca. També ha col·laborat durant moltíssims anys a les parròquies de Vilafranca, i crec que moltíssima gent, doncs, sempre que va a Santa Maria, doncs, té la Paquita Pascual ja doncs, allà, els primers bancs allà davant. I també doncs, has format part durant molts anys de Càritas Interparroquial de Vilafranca. Aquestes tres entitats també molt vinculades a l'Església, Paquita.
Bueno, Càritas és una branca de l'Església. Sí, i l'Acció Catòlica també, però l'Acció Catòlica va anar minvant, es va plegar pràcticament. Però llavors va fundar la JOC, altres branques de l'Acció Catòlica, i era més de nois que de noies. Les noies eren l'Acció Catòlica i prou. Però la JOC, després de nois, també van posar-hi noies. I a les colònies de Penyafort, que anàvem, primer anaven doncs, els de l'Acció Catòlica, després van començar els de la JOC, que jo vaig anar com a monitor una colla d'anys, perquè havia anat amb els de l'Acció Catòlica, i llavors em van dir, ves, per què no vens amb els de la JOC? Que llavors els de la JOC sabran una mica com va. I també hi vaig anar uns quants anys de monitora. Que vaig anar com a nena, que vam fundar la casa, vaig ser del primer any que vam anar a Penyafort, que abans no existia, i després vam continuar anant a Penyafort uns quants anys, i després vaig anar com a monitora del joc. Llavors, a la parròquia, bueno, a la parròquia he fet sempre el danso que he pogut, he estat molts anys col·laborant amb, amb les parròquies, pràcticament. Però més que res, Santa Maria, perquè els tindran, doncs, fan tantes coses, i m'he cuidat una mica, doncs, de quan hi ha les festes, de la festa major, de, per exemple, de Nadal, de la Setmana Santa, tot això, doncs, fa molts anys que me n'acull, de la Romeria de Vilafranca, que ara ha passat, i també encara me'n cuido, que ja començo a anar a la baixa, que ja vull anar deixant coses. Però, bueno, el relleu costa molt de trobar, perquè, escolta'm, la gent jove us comprometeu a fer una cosa, un dia o dos, però una cosa seguida, com fèiem abans, avui no hi ha relleu de gent jove, i això es necessita per Vilafranca. De totes aquestes entitats que et dic, tot arreu hi hauria d'haver relleu perquè poguessin continuar, perquè si no s'hauran de plegar.
Ja. Tornant en l'àmbit de Càritas, sí, quan tu hi eres allà present, un grup de dones us veu fer càrrec de l'obrer que actualment està situat al costat del cementiri.
Bueno, no sols dones, vull dir homes i dones, de tot. Sí, està al costat del cementiri. Centre d'acollida, Bram, se'n diu ara.
Sí.
Sí. Va començar, bueno, això va començar perquè teníem gent que dormíem pels carrers. I bé, no pots acordar de l'hivern, aquesta gent, vas anar a escalmar l'Ajuntament, em sembla que en aquella època encara hi havia l'Aguado, us parlo d'uns quants dies, i vam dir, no pot ser. I llavors ens van dir, no, és que l'Ajuntament no té un magatzem o un lloc o altre. El setembre, aquí a Vilafranca, això també és bastant antic, però us ho explico, el setembre a Vilafranca venien la gent a collir, tots els pagesos de la comarca, i en deien els Segarretes, que la gent que venia de la Segarra, va quedar aquest nom perquè venia de la Segarra, venien a collir. I les cases, doncs, més fortes, els propietaris més forts, aquesta gent se'ls quedaven a sopar i dormir, i anava la mar de bé. Però va venir un any, quan començava a venir gent de, que venien de fora, i, esclar, dormia pels carrers. I allà a la plaça del, del Pilar i Fontanals, que en dèiem la plaça dels Tocinos, quan hi era canalla, perquè es feia el mercat dels porcs, dormien sobre els bancs estirats o per allà a terra. I, esclar, nosaltres com a Càritas no ho podíem permetre. Els anàvem a portar un entrepà o algo, però, esclar, no pot ser. I va anar creixent. Llavors vam anar a l'Ajuntament amb uns quants a dir a veure què es podia fer. I em recordo que era la guàrdia, és que no tenim cap magatzem, ni tenim res. Llavors, a veure si us explico el nom de la casa, a l'aparellada on hi ha... costat que hi havia Cal Rafeques, hi ha una casa que és com unes galeries, que vagi bé el banc,
ah, sí,
i a dalt
sí,
no sé què hi ha. Bueno, allò era una casa antiga, que en deien Cal Nin, una casa pairal preciosa, que va anar a terra. I aquella gent no vivien aquí. I els vam anar a trobar i ens va dir, només és per un mes de setembre, us deixem la casa. I és que vam posar aquesta gent a dormir allà. Vam tenir 250 persones a dormir aquella casa. Bueno, 200, matalassos, no llits, uns matalassos a terra. Les monges de Sant Elies, del Col·legi del Carme, ens feien una olla de sopes, anàvem a buscar-los i portàvem allà una olla de sopes i un entrepà. I allà dormien, doncs, això durava 3 setmanes o més. I, bueno, els 3 anys vivien en aquesta casa. Aquesta casa, a l'antera terra, no vam tenir lloc. Llavors, l'església, hem de fer. Ens van deixar a la capella de Fàtima, vam entrar als bancs, aquells dies no hi havia missa, i posàvem la gent allà. O sigui, hem anat fent el que hem pogut, però va arribar un moment que no teníem res. Llavors vam trobar l'Ajuntament i vam dir, bueno, hi ha la caseta del costat del cementiri, que és aquesta que tu m'has dit, aquesta caseta, llavors vam dir, bueno, doncs aquí què fem? Però hi caben 10 persones, 12 tot estirar. I quan feia tant de fred, algú m'aterrava a terra, dormia al menjador. Però això no és legal, doncs no ho podíem fer. Només podíem tenir 12 persones. I arrel d'això, aquesta gent de la Segarra que anaven venint, els propietaris cada any els obligava més a agafar la gent a casa seva, sopar i dormir, que els hi fessin algun cobert. Heu vist a Lleida com ho fan, que quan arriben els collidors ja tenen els magatzems a punt, perquè estiguin, doncs, aquí, volia que es fes això. Com que no es va poder fer, els pagesos agafaven la gent i els prenien a casa seva. I d'aquests que quedaven pel carrer, hi eren menys. I ens vam quedar en aquesta caseta al costat de la cementiri, el centre d'acollida de Bram, que actualment encara la tenim. Llavors, aquesta gent els tenim allà 10 dies, 8, perdó, 8 dies. Primer 3, després vam... Són 8 dies cada un, una setmana, doncs. I llavors, bueno, se n'entorna. Són rodamons que en diem, o transuns, dieu com vulgueu. Però aquesta gent sol... Penseu que cada mes tornen els mateixos, perquè ja vam venir el mes passat. Ara, no hi ha cap més alberg de Barcelona o Tarragona. No hi ha res més en tot, tota la comarca de Barcelona o Tarragona, més hi ha el de Vilafranca. I ja et dic, 10 persones. Però això va venir arrel d'això, dels collidors que tinguem, això.
El passat mes de maig, o la passada primavera, la Paquita Pascual va rebre una mena d'homenatge aquí al casal, com una mena de sopars que fan amb persones conegudes de Vilafranca. D'allà m'ha accedit molta d'aquesta informació. I hem tret una reflexió que vas fer allà, Paquita, que vas dir, sempre he rebut més del que he donat.
Sí, això és veritat. Perquè és que pensa que aquesta gent que us explico són gent que queda esperada de com són. Però... tu els hi fas una mica, doncs, i ells et donen el doble. Vull dir, la seva manera de ser, de comportar-se, de, que després queda per sempre, perquè el trobes pel carrer, hi ha gent que no sé ni qui són, ja no me'n recordo. No se'n recorda una vegada que va donar uns pastits per la canalla. Ai, pobra de mi, ja no me'n recordo. Penso, doncs, això és un agraïment que reps, perquè, escolta'm, si tu passes pel carrer, per exemple, aquelles persones, dius, adéu i prou, doncs ja està bé. Però si et diu, que se'n recorda quan em va ajudar amb això, amb allò, on va donar un cistell de menjar, on va donar un vestit, clar, llavors penses, ai, si ara no me'n recordo. I doncs llavors és això que és més bonic, i és més bonic per la persona donar que rebre. Ai, donar que rebre, ara ho dic bé.
Així és. La Paquita també ha estat molt involucrada amb la Festa Major, eh? Un tema sí, que moltes setmanes el toquem aquí, i és que ara, abans, fora de micròfons, li he fet un dubte que jo tenia i me l'ha corroborat, i és que li van proposar de fer un nan.
No, sí que no, això sí que no. Un cap gros, que em diuen. No, 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 no. No vull un cap gros, no.
Això li sí va dir que no.
No, 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 no. Jo sí que
per què no?
No,
per què?
No, ai, no puc resistir, no. Jo que veig cap grossos altres gent, penso, mira, el meu no. Jo
que abans has dit la Guadu, jo portava el nan de la Guadu, eh?
Ja, ja, bueno, sí, sí.
Podria ja haver portat el teu.
Escolta'm, n'hi ha que els hi agrada, però a mi no m'agrada.
Per què
això
no?
No, no, no.
No et feia il·lusió?
No, ni gota. Ni gota ni mica, no. Una altra cosa, un altre premi, diré, mira, això del casal m'agrada molt i vaig estar molt bé, però un cap gros, que tota la vida queda per allà. I potser després, quan marxeu els nanos que els porten, les persones que els porten, queda allà en un racó de magatzem que es fa molt bé. No, 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 no.
Però també, doncs, ha dedicat a vestir part dels balls de la Festa Major.
Mira,
eh?
Quan va sortir el primer ball que va sortir de l'Acció Catòlica, del que preguntàveu, que és les panderetes,
sí,
les panderetes, que jo tenia la Maria Jové, que és la que vam muntar això, venia de colònies, i allà les colònies anava rumiant, que si féssim un ball de nenes, si féssim un ball de nens, d'aquí va venir tot, llavors vam fer els vestits de les panderetes. Però és que després, com que jo cosia, que m'agradava molt, vaig arribar a fer hasta els gegants i vestit.
Ostres!
O sigui, els últims gegants que ara els ha fet el senyor aquest...
L'Amadeu.
Això, sí. Abans, els que va treure l'Amadeu són fets meus, que dintre hi ha el nom i la firma i tot.
Ostres!
I eren fets meus, sí. O sigui, portals no, però vestils sí.
Els vestits de les panderetes, que jo era pandereta, a mi m'havien dit que van sortir la inspiració d'un llibre d'aquests de
contes.
De nines,
de pintar,
no?
De pintar, de contes, sí. Això mateix, sí. Perquè la faldilla, si blava, si vermella, sí. I el dimarts de la Maria Jové, que deia, blau és més bonic, que el vermell cansa més. I el vam fer blau, aquella bruseta, les milles, sí.
No, una elecció perfecta, és
preciosa. Les germanes Guardiet, recordo que eren de les primeres, a la Cervera, que ja són àvies i, bueno, imagina't si fa de temps. Però després van fer diversos balls, com el Ball Pla.
Sí.
El Ball Pla, que... No, el motiu del Ball Pla, jo trobo que ningú l'ha explicat. El Ball Pla va sortir de quan les fires del Vi a Vilafranca, no us puc dir els anys perquè no me'n recordo, hi va haver un regidor de l'Ajuntament que va dir, per què, o un administrador, per què no fem algun ball que se digui amb el de la Festa del Vi? I llavors vam fer un vestit, que és que no l'he vist més, que m'agradaria saber on ha anat a parar. Una faldilla lila.
Sí, amb gotims de raïm.
Amb raïms verds, molt bonica. Uh-huh. Llavors duien unes espartanyetes negres, i llavors van la brusa blanca, això igual. I tenien un mocador verd, el coll, era molt fons, com si fos un cep una mica, uh-huh, o sigui, però amb lila i verd. I aquell vestit va ser arrel de la Fira del Vi. I això, quan expliquen dels balls, quan explicava allò del Ball Pla, fins a ningú ho ha dit, perquè Ball Pla de néixer d'això, perquè el que ballen sí que era, doncs, com una dansa catalana, però el vestit era, doncs, adequat amb la Fira del Vi, que era molt bonic. I aquest vestit, jo no sé on anat a parar, el primer, doncs, siguéssim, perquè el Museu de la Roba que té l'Ajuntament, no l'he vist aquest vestit allà mai. No ho sé, t'ha anat a parar. O sigui que va venir el motiu de la Fira del Vi. I llavors el Ball Pla és perquè ballen ballets regionals de la comarca.
Curiós, això. Precisament va confeccionar els vestits de les panderetes, jo crec que l'únic ball que manté, no? Si més no, la mateixa estètica.
Sí, aquest,
ha patit,
sí,
petites,
sí,
variacions, no? Però,
no gaires, no gaires.
Però no gaires.
No ha canviat mai, no. No ha canviat gaire. Està molt bé. Ara, llavors, doncs, vestits d'altres, els caps grossos també havien fet vestits. Després, els com es diu, aquells que fan... Figataires.
Ah, figataires.
Però, bueno, aquests són vestits normals i corrents, no tenen gran cosa a veure. Ara, per exemple, els caps grossos sí, perquè els hi fèiem, segons la persona, fèiem una mica el vestit. Sí. I després les cotonines, quan van canviar, no ara, abans, que ja eren diferents, que no duien faldilles en un cartrassol, ja les vam vestir diferents amb unes faldilles de flors. Això ja també ho havia fet jo.
Oh. Sí. Sí, sí, sí. I ara, agafat el relleu, podríem dir la Blanca Ferrer.
La Blanca, no? Ferrer, això.
I barrejant una mica el tema dels balls, l'església i la Festa Major, doncs va ser una de les impulsores que, doncs, de l'ofrena dels balls a l'ofici,
sí,
que és una cosa que no es feia.
Això, a veure, això hi havia mossèn Fadrí, a Vilafranca, no sé els anys que va, ja he perdut la compte, i va dir que en un poble que ell havia estat de rector, per la festa major, doncs feien alguna cosa a l'ofici, alguna cosa sobre la festa major, que no fos tot religiós, que hi hagués una mica de col·laboració del poble. Què es podria fer? Què es podria fer? Llavors el primer any rumiant, i mira, doncs que toquin les gralles. I per comptes d'ofrena de res, doncs oferia alguna cosa, les gralles van... I va ser molt bonic perquè tot el passadís les gralles i davant es van posar allà davant i van tocar una mica. I va ser molt bonic. Bueno, va passar el primer any. Però llavors el segon m'he dit, jo també vas a les gralles. I si bé féssim entrar un ball, oi, un ball, i segons què hi... que faran soroll a l'Iglésia, la gent més gran que hi diran. Vam trobar una mica que semblava que no. I vam dir, quin ball entra el primer? Ara, no, ara de veritat no us ho puc dir perquè no me'n recordo el primer ball que va entrar. Però sí que de cap de dos van entrar els bastoners, perquè aquests bastoners eren sortits de l'Acció Catòlica.
Clar.
I anaven, són els blancs que anaven tots vestits. Van dir, què entren els bastoners? Van entrar els bastoners. I llavors, a l'hora d'això, cada any ha entrat un ball. Hi ha balls que han repetit. I ara mirem una mica que facin o anys, o que no han entrat mai, perquè l'any, ara dos anys poder, van entrar els caps grossos, l'any passat no l'altre poder, que no havien entrat mai, i els hi vam anar a dir. No havien demanat mai. I vam ser nosaltres que els hem dit, que voleu entrar? Van dir que sí, no havien demanat mai, no sabien com anava. I en canvi els altres vells diuen, fa 10 anys, o fa 15 anys. Mira, aquest any vam tenir una mica de problema, perquè hi havia els castellers i hi havia el ball pla.
Clar.
Però, esclar, la festa dels castellers era més grossa, passava per sobre, i llavors hem fet els castellers. I llavors vam dir al ball pla, doncs entreu a la romeria. I vam venir molt contents, a la romeria, rebells, contentíssims.
Des de l'any 1981, que es fa aquesta ofrena dels balls
sí,
a la Festa Major.
Sí.
I a partir d'aquí, mira, l'Enric i jo estem fent un llistat, documentant tots els balls que han fet l'ofrena, i això és força
I
curiós.
I que es fa l'ofrena aquí, i diuen per la romeria.
Sí,
que fa menys, però vull dir, fa molts anys que també la romeria i entro un ball cada any.
També. Aquest any ha estat el Ball Pla, precisament.
Que hem fet 40 anys o...
50
també
anys,
sí. Però bé, bueno, 50 anys, aquests ara acabaven ells. Per això els feia gràcia, perquè l'any que hi haurà un grup nou. Però, per exemple, els castellers, és una cosa que continua, vull dir, si hi ha gent nova no n'hi ha, és diferent. Que passa que fer els 75 anys, els 100... Quan feien els castellers?
75.
Llavors, clar... Vam donar preferència.
A vegades s'ha de triar. Escolteu, noies, no sé si voleu acabar de comentar alguna coseta.
A mi m'ha agradat molt que vingués la Paquita, m'ha fet molta il·lusió.
Per què?
No sé, ho expliques tot tan bé, Paquita.
Ah, bueno, perquè quan ho he viscut, llavors no costa gaire.
Clar, però és maco escoltar-te.
Si t'haguessis d'inventar coses, costaria una mica, però les coses que has viscut tu, doncs no costen gaire d'explicar.
Molt ben explicat. El pròxim dia et vaig venir i tu inventes. I et direm si és veritat o si és mentida. Així que haurem d'anar acomiadant-nos aquí. Paquita, moltes gràcies per haver vingut.
Ja ho sabeu.
Estàs convidada un altre dia, si vols.
Ja
passar el rato aquí.
Quan passi més temps.
Vale.
Hi hagi alguna altra cosa nova per explicar.
Vale. Que sí. Quedem així.
D'acord?
Gràcies, Paquita. Gràcies. Que vagi bé.
Molt bona tarda a tots, doncs.
I gràcies
d'haver-me deixat venir.
A tu.
Adéu. El Marc i l'Enric sí que vosaltres sí que heu de tornar.
Sí, sorrem,
la setmana
que ve.
Adéu-siau.
Molt bé, adéu.
És el moment de que l'Abel Cruces ens porti les seves recomanacions a la supersecció a la carta, així que traieu llibreta i boli, si sou d'antes, si sou d'ara, doncs el notes del mòbil o el grup de WhatsApp que posa jo, i us apunteu les recomanacions que ara mateix ens dirà l'Abel. Endavant, Abel.
Bon dia, Aina. M'ha agradat el punt, perquè jo també ho faig del jo i
jo,
el grup.
Es diu així, el grup. Sí, sí.
Qui era que tenia dos grups de jo? El jo de tonteries i el jo de coses importants que més tard m'haig de mirar perquè m'ho envio per alguna cosa important.
Ah, no sé, però la Clàudia Samsó, un saludo des d'aquí, té grups de WhatsApp amb el seu nòvio per diferents coses, en plan, per temes.
Oh, tipo, mira que ordenada.
Tipo.
Això sí, és nivell, eh?
No sé si ho puc dir per la ràdio, no ho diré això, doncs posaré un altre examen. Ai, un altre exemple. S'han de comprar un quadre pel menjador. Doncs es fan un grup de WhatsApp que posa quadre del menjador i allà es van enviant idees del quadre del menjador.
Home, però i el privat? No,
clar, no perquè així clar, ho separes no, per
sí,
temes.
Sí, sí, puc, sí.
I quan el
punt,
tenen, el borren.
Heavy.
Està molt ben pensat.
Saps la unitat de grups que té? O... Perquè en poden ser uns quants.
És que quan m'ho va dir com 11, però segurament ha augmentat, han canviat coses.
I llavors, per privat no parlen?
No ho sé. Ja es veuen, no?
Ja
clar,
es veuen.
No, no cal el privat.
Ostres, quina feinada, eh? Més recordar com es diu el grup. Grupos en comú, 328. Fa, és que ara no sé per què
bueno, hi idea... parlar. Hauries de fer neteja. O sigui, quan s'acaba el tema, quan l'has resolt, borres el grup i ja està.
Llavors, per cada tema de conversa... Bueno, és igual, no m'imagino.
Per cada reunió, diguéssim. Fan com reunions.
Fan reunions.
Semblen actes, això.
T'ho explicaré després perquè, clar, no sé si ho puc dir tan públicament,
aquestes coses.
Vale,
doncs ja està, deixem-ho aquí. Abel.
Dit això.
Tu tens grups de WhatsApp amb tu mateix?
Jo en tinc. De fet, en tinc dos.
Tu també. Quin tipus tens?
Jo tinc el de personal, que és el meu de tonteries, així, tal qual qual, i després un que posa coses a fer, de... Cines Filmax, de la llista de la compra...
Ah, doncs potser era la Bel, coses... aquesta persona que jo estava dient al principi.
Sí? Ai, no
jo
ho
això
sé.
Tinc a notes.
Clar, i és que les notes no sé per què no les faig servir.
Jo
perquè
tinc
o s'emborren, o no sé... Llavors, clar, jo al WhatsApp entro molt. Doncs allà, els tinc ancorats, sobre, els tinc com allà dalt. Tinc Abel i cinema, que aquest seria el de cines, el de coses a fer de més, i després tinc el personal, que són xurradetes. Productes del Sein, quadres, cosetes de l'IKEA, ara que estem amb decoracions del pis, bueno, doncs aquestes coses. En fi.
I després hi ha coses que li envio a la Judit i dic, no facis cas. Ara ja no, perquè estava cega.
Sí, ara no podia participar en concursos. Ni puc. En fi. Well, Abel, què ens portes
sí,
avui?
Sí, avui portem programa tradicional, d'acord? Recomanarem una pel·lícula... Bueno, pel·lícula... Retiro l'ho dit. Recomano unes quantes docusèries, d'allò que parteixen una mica, que no són ni sèries ni són pel·lícules. Però bueno, comencem per una pel·lícula que s'estrena la setmana que ve, d'acord? Que és dels... Ai, dels cinemes, Filmax, que són de la productora...
Tot cap a casa, tu?
Tot cap a casa, jo ja tiro cap a casa. Bueno, l'estribueix Filmax, d'acord? I és una pel·lícula que a mi em va encantar quan la vaig veure. És superdivertida. Es diu Mama Cruz. Mama Cruz perquè és com la seva... O sigui, hi ha una iaia que té la seva neta, vale? Que li diu Mama Cruz, perquè es diu Cruz, ella. És una beata de cuidado, molt religiosa, ella, molt, 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 molt religiosa. I aquesta dona, iaia, remarquem, perquè és important el fet de que sigui una iaia, tiene com el seu despertar sexual i sensual. Ella feia dècades pues, que està casada, però no fa res, i de cop el seu cap fa un clic i diu, merda, aquesta cosa que tenia tan enterrada m'està com revifant una mica.
Se li desperta la coseta.
Exacte.
Ai, una coseta diferent. Una coseta.
Sí, se li desperten cosetes i es poden veure, no tan explícitament, però és molt divertit com perquè tu l'acompanyes en el viatge de merda, jo sóc una beata, ella va a l'església, fa comandes, perquè ella sap cosir molt bé. Fa comandes dels capellans i de les coses de... Ara m'has de cosir la capa de la Virgen de no sé què. Mentre ella per la nit, que és l'únic moment del dia que té privacitat, pues es veu els seus vídeos, es veu les seves cosetes... Però clar, tot així, diu, uix, uix, se li desperten coses, la veus incòmoda, però alhora vol més. Molt divertida, aquesta pel·lícula.
Hi ha porno cristià?
Ui, seguríssim que sí, no? Sí, sí. De fet...
Cura i monja en la sacristia.
A mi no m'acaba de semblar gaire atractiu, la veritat.
Tot té el seu públic, eh?
No li posarem segur. A la Mama Cruz, perquè jo crec que això li encantaria. Per tant, tanquem el tema. Ai,
ara... La pel·li es diu Mama Cruz, també.
Es diu
ara
Mama Cruz.
Buscaré si existeix alguna cosa així.
Segur que existeix. Sí. Tothom té fantasies de coses molt estranyes. Pensa que hi ha un noi, aquell, segur que ho heu vist, aquell noi que tenia fantasies sexuals amb el seu cotxe i li feia petons i el netejava i l'agraciava.
Ui, això no en tenia ni idea.
Sí, allà al Discovery Max fan moltes coses d'aquestes i llavors Soc. Ensenyen, com es diu, fetitxes estranys. Hi havia un noi que es va comprar un cotxe i es va enamorar del cotxe, llavors li parlava, l'acariciava,
li refrenava
coses... I bueno, estava enamoradíssim i li encantava aquell cotxe.
Mm. Ai, ara em sento millor persona.
A tu no et passa.
No de moment no em passa això, espero que
ho
no em passi.
Ho celebro, perquè també és una mica estrany.
Cura...
Bueno, tu vés fent-lo teu, no cal...
I monja.
Si surt, tampoc cal que ens ho expliquis.
Sí, ja,
tu pots
ja ens ho explicarà fora de la secció.
Sí, ja fora de la secció ens ho expliques.
Llavors, Mama Cruz, 20... mira, s'està rient, això vol dir que sí. 27 d'octubre s'estrena la pel·lícula, molt xula, la podeu veure en molts cinemes, entre ells els Cines Filmex, i segur que a Vilafranca la fan, a Odeon, a... o sigui, a Vilanova, al Vendrell, a tot arreu. Jo l'heu de veure perquè és molt divertida. Si no sabeu què fer, és un pla perfecte. I a sobre és curteta, 90 minutets.
Mira, jo estic a favor de les pel·lis curtetes últimament, ja ho vaig
dir. Oi que sí, perquè són llarguetes, eh? Cada setmana ho hem de dir. Escolta'm, des d'aquí fem un clam a tots els productores.
Que cobren més, si dura més, és que no ho entenc.
No, vull dir, són tontos, perquè més money que s'han de gastar.
És més car i després la gent també...
Ai, per favor.
No m'ensenyo. La monja su sirvienta?
Una cosa, bueno, des d'aquí, sort que és un programa de ràdio.
Mira, sí, menys mal, mai havia estat tan contenta que fos ràdio.
I aquí sota hi ha el mossèn, també.
I de cop, ja està, mira, prou, la Judit prou. Ja pot veure el poc que ha vist.
Sí, he fet un viatge celestial, ara.
Ho he posat en navegació privada perquè l'algoritme per si després no em recomani coses.
Clar, no t'ho
ara, no, encara ja ha passat Halloween, estic desubicat. Ara potser et comencen a recomanar disfresses que no toquen, eh?
A mi me'n surten de pirata.
De pirata. Oi, per què serà?
Perquè busco parxes de pirates. Deixem-ho.
Bueno, dit això, Mama Cruz, 27 d'octubre, als cinemes. Anem a recomanar coses per a aquella gent, jo, 24-7, que no vol sortir de casa i no vol socialitzar. Vale? Recomanem Assassinato en el Campus.
Aviam.
No és terror, Judit.
És que, clar, no. Jo pensava, mira, aquest registre serà per mi perquè jo no puc sortir gaire de casa perquè no hi veig bé.
Més alegre.
Assassinato en el Campus. Ara sí.
Això té molt de nom de pel·li d'aquestes de dissabte a les 4 a Antena 3, que a mi m'encanten.
Podria ser. Sí, jo sóc fan, Sí, sí. Totes acaben igual, però jo estic allà per mirar-les.
La trama sempre és la mateixa.
M'encanten.
I fa pinta d'això, eh?
Pues, aviam, a la defensa d'aquest programa, bueno, programa no, és una docusèrie, vale? És una temporada, té 6 capítols, i tot i que es digui assassinato, no tots els casos són d'assassinats, és una mica crims, vale? Però a lo americà, i la sinopsi, per fer un petit resum, és tots els pares allà a Amèrica, bueno, pues que el seu fill vagi al campus de la universitat de no sé què, pues és lo más, vull dir, la gent es gasta allà 40-50 mil dòlars perquè el seu nen surti superintel·ligent i tinc una carrera molt xula. Pues clar, el que és el sueño americano aquest així, pues clar, a les universitats també la gent està una mica boja i et pots trobar molts casos, com nens que desapareixen allà al campus, o una cheerleader, per exemple, que és molt típica allà, assassinada i trobada a un quarto de baño. També...
És molt típic que passi això?
La cheerleader, la segona part no tant. Però bueno, si s'ha fet el cas és que ha passat
diverses vegades.
És que algun
cop ha passat això, eh?
Llavors són com diferents capítols independents que tu els pots veure com vulguis, de diferents casos, i llavors allà doncs, en el, no els he vist tots, però per exemple hi ha un noi que desapareix, doncs clar, doncs impliquen a la família, si aquesta família culpa l'institut per la seguretat, o l'institut diu que aquest tenia uns amics que no tal, però els amics llavors culpen, saps? Aquí és com que ningú té la culpa, i és una mica drama, i és molt xulo. És molt entretingut de veure. Si us agrada el format crims, no terror, doncs jo crec que us agradaria molt. De fet, me l'hem passat així. Em queden dos capítols.
On està?
Està a, no sé si ho he dit, a Disney Plus.
M'agrada.
Llavors, ai, heu entrat al Disney?
No, perquè jo us vaig dir fa 3 mesos o 4 que no sé la contrasenya i encara no he pogut entrar.
La va trobar.
Ai, com la vaig trobar? Em va costar horrors trobar-la.
És que no tinc ni l'aplicació. Ah, però fa mesos, eh?
Doncs no sé com la vaig trobar. Doncs ara surt, clar, aquest any fa 100 anys, Disney.
Crec que ja sé quin és. Ara te la dic.
Serà algú de porno, també.
No.
No, és que a vegades posa contrasenyes de coses porno. Ja, sí. Posa... Bueno, no ho diré, però posa coses marranes.
No diguis les meves contrasenyes.
No ho diré.
Doncs quan entres al Disney, abans era el Disney, i el logo aquest que fa així, i ja tens el perfil. Doncs ara hi ha un 100, i l'han posat com amb més màgia, bueno, molt xulo, molt bonic.
Com quan el Google fa anys també, que fan allà unes
coses.
Sí,
fan coses rares. Mira, ja la tenim.
Ah,
ja som buscar-la.
Jo diria que és aquesta.
I l'usuari també me l'has de dir.
És el meu mail.
Vale, doncs
ara te'l passo.
Sí, podré mirar coses.
Guardeu-ho a destacados, vale. No m'ho demaneu més, perquè jo la tinc guardada.
L'Aina no vol que li demanem res. Llavors, tenim una sèrie, vale, que es diu no sé si es poden dir paraules brutes aquí.
Pensa que hem dit porno, mossèn, sacristia...
Vale. Però no són insults ni paraulotes. No, no.
Bueno, es diu puta redes sociales.
Mira, justament aquesta que estic de ser jo.
Però clar, té un joc perquè diu redes sociales, pues la U és un hashtag i la A és una arroba. Per fer-la així xula. Puta redes sociales. És una sèrie que està...
Estava pensant perquè era un hashtag la U. Entenc que perquè per dalt hi ha una forma de U.
Sí, perquè bueno, ja li preguntarem als productors i a l'equip de màrqueting. Però a lo que anava era que és una sèrie de l'Amazon que té una temporada, em sembla, de camí a la segona, que es tracta sobre una... És que m'ha fet gràcia, perquè la protagonista es diu Amanda. I jo tinc una planteta al pis, l'única que és natural, que li he posat Amanda.
Sí. Ai, has posat noms a les plantes?
Sí, a la única, pobreta, perquè se sentia sola, a la reg, un cop a la setmana, perquè si no se m'ofeguen.
Sí.
Però bueno, són d'aquelles grans, bueno, xulíssima.
Ai, jo tinc una mala notícia per tu.
Has matat la planta?
No, sort que tinc el parc i així no la veig. Jo no he matat cap planta.
L'has matat.
Jo vaig estar malalta de l'ull durant un mes i mig, aquella planta es va... ofegar, no d'aigua.
De tristesa.
De CO2 es va ofegar.
Clar, perquè no venia jo, si la regava
perquè
quan venia.
No hi va anar ningú i llavors aquella planta es va morir. Però no només això, o sigui, jo no l'he pogut enterrar aquella planta. Perquè la meva sogra un dia va anar a netejar-me la nevera perquè, evidentment, tot aquell menjar d'un mes s'havia podrit.
Ui, sí que...
Clar, i va aprofitar per tirar aquella planta que va veure que estava molt malament.
Bueno, és que no s'enterren les plantes.
No, però no el vaig poder acomiadar ni res, saps? I em va dir que me'n compraria de plàstic, que en el meu fort no és el de les plantes.
No, va,
és un
no
tema recurrent, aquest, que surt sempre...
Lo de les plantes.
De plàstic, per ser més concret.
Jo tinc moltes
si no
plantes de plàstic a casa meva.
No, és que és el millor, si no les cuides.
És el millor.
A mi últimament també se m'estan morint, eh?
Ah, més aquesta
cosa. Bueno, no em digueu això perquè llavors, clar, la meva Amanda...
A Vilafranca vivien. Si li poses nom encara és pitjor perquè clar. Li agafes com un carinyo, no?
Però la Luna diu que si li parles amb carinyo les coses, creixen millor.
Ah, sí? Doncs pues ho farem.
Si la insultes, se't morirà.
No,
però si la tractes amb carinyo...
Insultaré mai a la meva planta.
I per què Amanda?
Per què no? No ho sé, doncs mira, perquè va ser un nom...
Molt.
Sí, és que jo la vaig veure i té com una silueta així, molt
xula... Que vas dir Amanda.
Amb les fulles així sortint, i vaig dir Amanda.
Quina raça... No, com es diu amb les plantes? Espècie. Tipus, sí. Quin tipus és?
És aquell tipus, el potus, aquell típic.
Un potus. Pop,
pum, i les plantes, o sigui, les fulles li cauen,
o sigui,
així primetes.
Que se't mori el potus és difícil, eh?
Jo és que no sé què és un potus.
Sí, a casa meva n'hi ha per tot arreu de potus, ja t'ensenyaré.
Bueno, mentre busco el potus...
Hi havia una sèrie de petita, de Disney Channel, em sembla que era, o Nickelodeon, que es deia El Show de Amanda. Ho miràveu?
El Show de Amanda,
a veure si
no.
M'expliques de què el va show... poder ser.
Era com una mena de... late night.
Però és que, era rossa?
Estava buscant la imatge i m'ha sortit la monja aquí un altre cop.
Era no rossa volem. Aquesta Amanda?
El Show de Amanda. Jo diria que no.
No era rossa. Pues llavors no sé de què m'estàs parlant, em sembla.
Ah, sí que era rossa.
Sí que era rossa.
El Show de Amanda.
Ah, no ho he vist en mi vida. No,
jo tampoc
no sé
ho he
això.
Vist això.
Ens està ensenyant una foto d'una noia.
Era com rossa. Una mena de late night, però...
En directe.
Era una sèrie sobre el late night.
Vale, vale.
I passaven coses molt rares. És que no us ho puc explicar perquè no... Passaven coses molt rares.
I era xula, aquesta sèrie?
Era divertida.
Era divertida. Posa-li la teva planteta.
És l'Amanda.
Ai, que mono aquest menjadoret, oi?
Oi que sí, és xulíssim. Doncs mira, és l'Amanda aquesta.
No, això et viurà, això és preciós.
Ah, això no és un potus, Cari?
No, no és un potus.
Ah, què és això, una palmera?
Això no és un potus.
Deixa'm viure amb la meva.
Sí, és una palmera.
És una palmera? L'Amanda és una palmera?
Amb més nom... Amanda, Palmera Amanda, és que li quadra.
El potus és això.
Palmera. Home, això no ho tens, a veure. Això va cap avall, t'has dit cap amunt.
Això...
Per
això mira, també en té un, mira-te'l.
Però és de plàstic.
No, però això
aquest
tampoc
no s'han mort.
És potus.
I llavors què és un potus?
Això tampoc és potus. No veieu que la fulla és més verda, clara i gran que aquesta, que és verda, fosca i petita?
Però si petita sí que ho és. Però perquè és de plàstic i es queden així xupades.
Ja has vist
xupades.
Aquests cactus? Que
ai, com bons
bueno,
aquests,
focus,
oi?
Sí, perquè avui ens estem anant... Quantes coses que hi ha de Amanda, no?, que heu de veure.
De què venia l'Amanda, però?
De la protagonista de la sèrie que recomano.
Ah, sí.
Sí, clar, és que hem hagut de tirar una mica enrere.
Sí.
Re, molt ràpid. L'Amanda és una youtuber de 30 anys, d'acord, que fa contingut pels nens petits. Vale? Llavors, hi ha una expressió que utilitzen molt, que jo no la coneixia, que és over the hill. Que la traducció és muy vieja para ello.
Ai, pobra.
Clar, és que anava a dir...
Clar.
Bueno, però la Dulceida, mira-la.
Però no fa contingut infantil.
I la Paula Gono, mira-la.
Ja no hi ha Paula Gono.
No, però quan hi havia Paula Gono, les persones guapes que tenien 50 anys en tenien 12. En tenien 12.
És veritat.
Clar, però ella en tenia 18.
No, la Paula Gono té 4 anys més que nosaltres.
Clar, nosaltres en teníem 12 i ella 16.
No, tia, la Paula Gono no fa 10 anys que es dedica a això.
No?
No, en qualsevol cas,
bueno,
ella era una persona adulta que feia contingut per nens molt petits com l'Aitana. Bueno, és igual, seguim.
Sí,
molt,
seguim.
Molt infantil ja no el fa, eh?
No, ara s'ha destapat.
La cosa és que l'Amanda aquesta té una crisi existencial amb la seva vida. I clar, ella vol tornar a viure a les xarxes socials, està obsessionada amb les xarxes socials, es crea autocomplot perquè surti a les notícies d'Amanda, li han hecho esto, i llavors perquè torni a sortir una mica de fama, a nivell que es filtra una foto d'ella despullada. I clar, tothom parla de l'Amanda, però al cap de 2 dies pues, la gent es torna a oblidar d'aquesta dona. I la sèrie és una mica pues, la desesperació de les redes socials, d'aquí el títol, pues, que el millor de tot és que està competint perquè, com a tot arreu, pugen noves generacions. I aquestes noves generacions són les que mouen més el TikTok i aquestes coses, i les persones que porten més anys a l'món d'aquest pues, queden pues, allà desaparegudes. Pues, està competint contra una altra noia més joveneta que resulta que és, bueno, resulta que és, no és spoiler, és la seva germana. Llavors, clar, la seva germana és la reina ara de les xarxes socials i hi ha un rifirrafe una mica insà. I d'aquesta així va la sèrie. És una comèdia molt divertida, molt amena. Quantes temporades us he dit que té? Té una.
No ens has dit.
Té una. I és mexicana, la sèrie. O sigui, és molt xulo, perquè és mexicà, que li han fotut uns calés, que les sèries mexicanes a mi m'encanten. No són telenovel·les, eh? Són sèries mexicanes molt xules, amb molt de pressa. Llavors, jo, si voleu veure una coseta així entretinguda i xula, us la recomano.
Com es deia?
Puta redes socials.
Ai, sí, sí.
Torni.
Sí que has dit, sí que tens raó. Quina diferència hi ha entre una sèrie mexicana i una telenovel·la?
Bueno, el gènere. O sigui, el gènere, o sigui, l'enfocament. Hi ha, jo què sé, per exemple, t'estic intentant trobar una comparativa.
Merlí amb... és una sèrie. El secreto de Puente Viejo és una telenovela.
Coneixes no has vist el secreto de Puente Viejo.
Pendelpla és telenovela.
Sí. És com molt
com
dramat.
Com si fos ahir, molt... és una telenovela.
Podria, sí.
Aviam. En canvi...
Bueno, és que clar.
No sí que sé. Telenovela,
no, és que aviam, telenovela, pues, jo tiro d'estereotips, però és que és lo típic que tu coneixes com molt de drama, molt acting, molt teatral, molt no sé què. És
més
com...
teatre.
Sí.
3.245 capítols de mitjana.
Sí, exacte.
Vale.
I la sèrie pues, és el que coneixem com a sèrie conceptual de 30, 40, 50 minuts i poca cosa
jo,
més.
Jo crec que com a definició també seria que no té un argument. O sigui, si tu et pregunten de què va...
Ja, és com que van passant...
És com un... Bueno, depèn del capítol
que
vagis.
Sí, perquè els guions els escriuen el dia abans, quasi, no?
Sí, o sigui, va canviant la trama.
Vale, ara crec que ja ho he entès amb això que has dit.
Me l'he tret de la màniga,
però... No, però jo crec que té sentit.
Bona màniga.
Perquè el cor de la ciutat jo no sé de què va. Hi ha un bar, ja no sé què, però van passant coses.
Exacte.
De fet, els guionistes de vegades explicaven que el dia abans estaven escrivint el que gravarien l'endemà, vull dir, no? I ells sabien... Bueno.
Després, última coseta que vull recomanar. A Amazon també, una altra sèrie. Aquesta sí que té 2 temporades de 6 capítols cadascun, d'acord? Es diu Mitos y Leyendas, ¿vale? És una mica thriller, apte per tu, ¿vale? O sigui, és per aquella gent curiosa de que vulgui saber...
És de conspiracions d'ovnis i coses d'aquestes?
Sí i no.
De que les piràmides les van fer els extraterrestres.
No.
Ai, a mi m'agrada això, que m'expliqui, t'ho juro.
No, però, justament... o sigui, és una sèrie... El productor és el d'Expediente X i The Walking Dead, ¿vale? És una sèrie que t'explica d'on prové, per exemple, l'home dels nassos, o d'on prové el tal. I t'ho explica a través de ficció i coses reals. O sigui, et diu com l'origen de diferents llocs. O jo què sé, per exemple, un que m'he apuntat aquí que s'ha de dir és... on està? Lore. O sigui, vosaltres sabeu què és la lobotomia?
Sí.
Allò de l'ull? Clar, és que potser...
No, mira, no.
Allò que... Però t'arribava fins al cervell.
Prometo que et això posaven... s'ha fet davant sense haver pensat en tot.
Et posaven un tornavís per l'ull, sí, i et tocaven el cervell.
I així no havies d'anar al manicomi, era per la gent boja. Boja d'allò.
Però et mataven?
No.
Et tocaven el cervell.
O sigui, ai, no ho entenc, no entenc res. O sigui, no, estic, no sé de què m'esteu parlant. Com que allò que et posaven un tornavís a l'ull. Què vol dir això?
Sí, o sigui, la cosa és que
però
tu et posen...
Però dels plans, d'estrella,
sí,
no.
A tu et posen un...
Però
un...
qui t'ho posa, això? No ho entenc.
Pues un doctor.
Un doctor et posa un tornavís.
Tu estàs molt malament del cap, imagina't. És segle XIX, tu estàs fatal
del cap. O ets homosexual. Vale.
Sí, exacte. Per curar enfermetats, per curar malalties, per curar coses absurdes. Doncs a tu et posen com en un angle i a un lloc específic a l'ull, llavors amb un martellet fan clic i llavors t'enfonsa aquella cosa, aquesta cosa arriba al cervell i desapareix la malaltia que tens.
I arreglat. Ja no ets homosexual.
I però l'ull...
Doncs t'explica l'origen d'això.
L'ull queda sense ull.
És que no sé.
Això ja no ho sé.
I com es diu això?
Lobotomia.
Que sembla una cançó...
A Clínica Bjornsson això no ho deuen fer.
Locomia.
Sí, una mica així. Doncs,
no
clar,
estàs entenent les nostres referències.
No, però per res, de veritat. És que al principi pensava que em parlava el rotllo d'una liposupció o alguna cosa així.
No.
Dic, ara serà que Clínica Bjornsson ofereixen algun tipus de servei, però jo a mi no em sona bé.
Aviam, això és una tècnica que es va fer en bon fons, però això ha arribat a crear monstres i a deixar la gent tonta. O sigui, hi ha una sèrie que es diu Ratchet, de Netflix, que la recomanarem, que és boníssima, que tracta aquest tema, de com els deixes tonto i depèn de com tu li facis el què, doncs et fan com cas. Es tornen tontos, es tornen zombis, són com persones que s'han quedat tontos perquè aquella cosa li ha arribat al cervell i el cervell li ha patat. Pues t'explica una mica l'origen d'això.
Veus que bé, us queixareu del que us expliquem aquí al Penedès.
Mitos i leyendes, aquesta me la miraré.
Sí, Amazon Prime, està molt xula.
No ha recomanat la del Beckham, eh?
No recomanem la del Beckham, cert, però des d'aquí la recomanem ara.
Jo no l'he vist, encara.
Jo l'he començat, no l'he acabat.
No l'he vist.
Estic en el mateix punt de l'Aina.
No, jo estic en un punt diferent a vosaltres.
Quan l'acabem, la recomanem, que et sembla, vale. I no en parlem.
Perfecte.
I del Lupin, què?
Ens estem passant una mica de temps,
vale,
però
doncs
anem
ja
xerrant, si d'allò...
El Lupin també ha tret una temporada nova.
Sí, i no l'he vist.
Jo tampoc, pensava que me la recomanaries
pues
la setmana que ve.
Vale.
Lupin és Lupin.
Ah,
ben dit. O sigui, tu has dit bé...
Tu dius Lupin.
No l'he vist.
Jo dic Lupin.
Sí. Ah, jo doncs quan no la sé. Veia anunciada llegia
Lupin. Però perquè sóc molt... No sé,
no sé, però tu jo, com que la vaig veure, potser li devien dir Lupin.
Potser sí.
I potser ho sé per això. No sé. En fi.
No, molt bé, molt bé.
Gràcies, que domino qualsevol llengua que se'm presenti. En fi. Haurem de marxar, Bel.
Sí, marxem.
Arrivederci.
Adéu-siau.
Marxem, adéu-siau, gràcies.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Doncs hem reservat avui un espai per posar-nos una mica serioses, algo que aquí al Penedès cap de setmana no fem gaire sovint i de tant en tant va bé. I per posar-nos serioses nosaltres no ho podem fer soles, sinó que necessitem parlar d'un tema que requereixi d'aquesta seriositat. I per això tenim avui amb nosaltres a l'Aleix Rodríguez, en representació del Penedès en Palestina, que ens posarà una mica en situació de tot el conflicte actual amb Palestina-Israel, tot el conflicte que està havent i també a la població no israeliana, bueno, la població europea, que ens fotem amb tot. I una mica de tot. Anem a xerrar sobre això.
Bon dia, Aleix!
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, una mica també, li deia a l'Aina, una mica seriós, no sé ben bé quines preguntes o què voleu exactament que expliqui, perquè la història, malauradament, és molt llarga i molt complexa, però bé, amb ganes d'explicar, amb ganes que hi hagi gent que s'interessi per la situació del poble palestí, i bé, per exemple, a Palestina estem a tope, i estem a tope també, malauradament, per la situació que estan passant ara tant a Gaza com a Cisjordània, tot i que porten dècades vivint.
Sí, l'altre dia em van dir, hosti, t'has enterat del que està passant a Gaza? I dic, bueno, dic,
ja fa temps,
fa
no,
com que... 70 anys que estan així, que... Quant de temps porta el conflicte com a tal?
Sí, fem una mica de context també perquè la gent es posi una mica sobre la taula.
Vale, intentaré resumir una mica, val, perquè la història és molt,
sí,
molt llarga.
No?
El conflicte com a tal, a nivell social històric, s'entén que és des del 1948, que és quan comença la Nakba, que és l'ocupació militar per part de les fraccions i els grups paramilitars israelians, i pel que s'entén també el 5 de maig com el dia d'independència d'Israel, que és quan es constitueix l'estat d'Israel, tot i que la realitat històrica i social ens diu que comença a finals del segle XIX, a Basilea, on el grup de sionistes van decidir on seria la Terra Santa, no? I es va decidir que seria Palestina. Del final del segle XIX fins al 48, diguéssim, es va començar a construir una lògica d'estat sionista, amb l'arribada de colons israelians a Palestina, que s'ha de tenir en compte que els jueus, cristians i musulmans han viscut i han compartit i han conviscut durant molts anys, doncs centenars d'anys a Palestina, i no era cap problema, fins a l'arribada principalment de colons. També va esclatar la Primera Guerra Mundial, on l'exèrcit britànic i francès van arribar a acords amb els patriarques àrabs de la zona, i alhora també estàvem fent negociacions amb els lobbies sionistes de mig món, principalment d'Occident. A partir d'aquests esforços es va aconseguir vèncer a l'imperi otomà a la Primera Guerra Mundial, però tenien dos acords, per una banda amb el món àrab i per l'altra banda amb els sionistes. Aquí es va vendre una mica la situació del poble palestí, i la colònia britànica va seguir justament després de la Segona Guerra Mundial amb l'existència del nou estat d'Israel. Llavors, entre mitges, van haver-hi diferents situacions de conflicte també internament dins la mateixa colònia britànica que era Palestina. El 48 es crea l'estat d'Israel amb la Nakba, que és la gran expulsió i èxode de Palestina, i que, de fet, el poble palestí es diu que és el poble més èxode del món, que és la diàspora, no? Hi ha palestins per tot el món, principalment des del 48. Per anar ressaltant una mica a nivell de dates, del 48 al 67 passen diferents ocupacions i atacs de l'exèrcit i dels colons, que van ocupant més terreny a Palestina, i el 67 també és una data important perquè és la Guerra dels Sis Dies, que és una guerra on diferents països àrabs també s'involucren contra l'estat d'Israel per evitar la seva ocupació a Palestina, i Israel els vens en 6 dies, no? Que és la Naxa, conegut com a Naxa, que és el dia del desastre, o l'any del desastre. En aquesta guerra, Israel ocupa tota Palestina de forma militar, fins a arribar a les fronteres a Jordània, de fet també ocupa els alts del Golan, que està a Síria, que de fet és una zona conflictiva des de fa molts anys entre Síria i Egipte. Per això, tant en tant, també veiem atacs d'Israel a Síria, i ara ja no, perquè Síria no té la capacitat degut a la pròpia guerra civil que hi ha internament, però sí que hi havia conflictes per les zones del Golan, que històricament havia sigut siriana, i també en aquesta guerra dels sis dies ocupa part de la península del Sinaí. De la guerra dels sis dies fins a la primera intifada, que intifada vol dir revolta en àrab, la primera intifada succeeix al 87, on és coneguda com la revolta de les pedres contra els tancs, que els palestins es revolten contra l'ocupació israeliana, que recordem que des del 67 està ocupat militarment i amb colònies, no només del 67, sinó del 48, però militarment des del 67 ja controlant també totes les fronteres. La primera intifada acaba amb els acords d'Oslo, que és el 1993, que Yasser Arafat, que era el principal cap de l'OLP, de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, que com el representant polític a nivell institucional i també del propi poble palestí, arriben a l'acord d'Oslo, que s'acorda una pau amb el context de la intifada, i es comença a teixir una estructura de control militar, polític i econòmic i social de Cisjordània principalment i part de Gaza. Aquesta estructura encara segueix avui dia, que es divideix la zona de Cisjordània principalment, perquè Gaza, després ja ho explicarem una mica més ràpid amb la següent intifada, però parlarem principalment de Cisjordània, i Jerusalem, que es divideix el territori en diferents àrees, l'àrea A, B i C. Les àrees A són els nuclis urbans de les grans ciutats, com pot ser Ramallah, com pot ser Nablus, Hebron, Betlem o Jericó, per exemple, i a part també es fa una distinció especial amb Jerusalem, perquè Jerusalem és la gran ciutat que a nivell històric i religiós ha sigut molt important durant dos mil·lennis, pràcticament. Llavors, el control i la gestió d'aquestes zones és totalment diferent d'una amb l'altra. La zona A, com deia, és la zona dels nuclis principals de les ciutats, la zona B són les perifèries o pobles petits, i la zona C és el camp cultivable, entre cometes. Dic entre cometes perquè aquesta zona C ha sigut l'excusa perfecta per ampliar les colònies de jueus sionistes i per construir noves bases militars. A part d'aquesta situació d'estructuració administrativa, ens trobem que a les zones B i C, que són els pobles i les zones cultivables, amb constant atacs des del 93 i abans, que s'han anat desprendent les colònies, els propis palestins no poden ni comprar les terres, ni ampliar les terres, ni en cas de que sigui destruïda part de la seva terra per atacs de colons o de l'exèrcit israelià, tenen prohibit tornar a recuperar-la o a construir una casa o el que sigui. Per tant, és un mètode d'ampliar l'ocupació i evitar que els palestins puguin recuperar allò que ja tenien. Ho he explicat així de forma molt, molt ràpida, vale, perquè també és molt complexa, però aquesta, que sapiguem que des del 93 que aquesta estructura encara segueix vigent a dia d'avui. I després arribem al 2000, que és la segona intifada, que aquesta vegada sí que hi ha milícies armades que confronten de forma militar a l'estat d'Israel dintre de Cisjordània i de Gaza, no? Llavors, aquesta segona intifada hi ha una repressió increïble, hi ha molts morts, en la primera intifada també hi va haver molts morts i molta repressió, però aquesta segona va ser una mica més sangrienta en aquest sentit. I després de la segona intifada, el 2006-2007, és quan Hamas arriba al poder a Gaza i s'ha quedat fins ara. Del 2007 fins a dia d'avui, l'ocupació ha anat ampliant-se de manera desmesurada. De fet, el que es diu és que Cisjordània ha sigut l'ocupació més silenciada i amb més impunitat de tota la història de Palestina, perquè cada dia els colons van guanyant terreny, l'exèrcit va guanyant terreny, i els palestins no poden ni respondre ni fer res per evitar-ho, més enllà de quan intenten respondre o reivindicar-se ser represaliats. Llavors, la situació és molt complicada. Així com a resum general, a nivell històric, podem entrar a nivell polític, etc., però per tenir quatre dades principals.
Perfecte. Aleix, jo volia també parlar d'alguns mites o coses que s'estan dient per les xarxes últimament amb aquest conflicte. S'ha dit... Bueno, hi ha molta gent, molta població que s'està com posicionant a favor d'uns i a favor dels altres. Això què comporta?
Bueno, des de Prenes en Palestina sempre, o sigui, el nostre principal objectiu és visibilitzar la situació del poble palestí, intentar generar sensibilització i conscienciació sobre el que està passant a Palestina. Sí que és veritat que com a entitat hem tingut els i baixos, perquè al final fem el que podem, el carbassat fa el que pot, que diuen, no? Però al final sempre nosaltres treballem per això, per la conscienciació i la informació. De fet, nosaltres estem bastant actius a les xarxes socials, estem generant contingut informatiu de l'actualitat, és a dir, del que està passant ara mateix, no només a Gaza, principalment a Cisjordània, perquè Prenes en Palestina neix d'una brigada a la Cisjordània del 2018 i 2019, i nosaltres sabem més el que està passant a Cisjordània, una, perquè hi hem estat, dues, perquè tenim contactes directes, ja sigui a nivell social-cultural, com també amb les famílies de diferents pobles de tota Cisjordània, que també ens van passant els reports, no? Ens van passant la seva situació dia a dia, i nosaltres ens centrem més en aquest cas a Cisjordània, perquè també tenim més informació. I el dia a dia és molt complicat, només cal... Nosaltres anem publicant coses quan podem, però jo crec que el que hem de dir a la gent és que abans de posicionar-se s'hagi d'informar, s'hagi de tenir una perspectiva global de la situació, de la història, no només del conflicte com a tal, perquè el morbo sempre hi és, no? De saber quants ferits, de saber quants morts, quants s'han destruït. La situació és molt xunga i el que es veu és això. Però el que no es veu és el que passa dia a dia. El que passa dia a dia és que els colons, per exemple, a Cisjordània, amb dret a armes, perquè fa una setmana es va iniciar una nova llei, no?, de dient que tots els ciutadans israelians podien tenir dret a arma, però els colons porten amb dret a arma des del 67. I nosaltres, com estàvem allà, ho vèiem i ho vam patir. I això està passant cada dia, malauradament, hi ha atacs de colons amb l'exèrcit reservant-los, o sigui, anant darrere seu per protegir-los, mentre ataquen cultius d'oliveres principalment, que és la principal font de finançació de les famílies palestines, atacant oliveres, quemant-les, atacant pobles, entrant dins del poble amb l'exèrcit, ràtzies repressives de l'exèrcit a mitjanit, detenint a persones a l'atzar. De moment, per exemple, per donar dades dels últims dos dies, portem des del dimecres fins a dia d'avui més de 250 detinguts a tota Cisjordània amb ràtzies repressives, i des del dia 7 d'octubre en portem quasi més de 1.000. I a part de les ràtzies repressives a nivell de detencions, hi ha molts atacs dels colons que van armats, recordo, que ja en portem més de 90 palestins, dels quals la majoria són pagesos i també n'hi ha infants, perquè els colons entren a les zones de terres perquè van acollir i els ataquen, o entren dins els pobles. Fins i tot tenim dades de que hi ha dos pobles que han estat totalment despoblats, evacuats, per atacs intensos de colons i de l'exèrcit. Llavors, aquesta, zona, aquesta situació que hi ha ara a Cisjordània, que he dit quatre dades, que n'hi ha moltes més, de fet avui mirava aquest matí, i amb aquesta matinada hi ha hagut 7 atacs de pobles palestins per part de colons i de l'exèrcit, dels quals 4, hi ha 4 morts, per exemple, i són 4, són 2 joves i 2 infants. A part d'això, quan el poble intenta respondre per manifestar-se, l'exèrcit respon. I respon amb gas lacrimogen, respon amb bales de goma, que aquestes bales de goma no són les bales de goma que tenim aquí a l'estat espanyol, als Països Catalans, per exemple, les bales de fam no són així. Les bales de goma d'allà, que nosaltres les hem vist, són boles de plom amb una recoberta de silicona. És a dir, si allò et toca una zona molt delicada del cos, pot provocar ferides molt greus, inclús la mort, i això passa cada dia. I a part d'això també van amb bales reals, life bullets, que li diuen, no? Bales de tota la vida. I a aquestes manifestacions, doncs, malauradament, cada dia han morts. I recordo que a Cisjordània sí que es veuen, i de fet el que surt normalment als mitjans de comunicació és hi ha conflictes armats a Jerusalem, i després veus el vídeo i són 4 amb una metralleta contra un exèrcit. Perquè el que es veu és el mur. Però el que no passa és que hi ha milers de persones manifestant-se quan no tenen res, no van armats, no tenen armes. Però l'exèrcit respon amb aquesta agressivitat, aquesta violència. Llavors, nosaltres, per exemple, a Palestina, estem treballant ara per intentar visibilitzar l'invisible amb la situació actual, que és Cisjordània. Perquè a Gaza, tot i així, també intentem desmentir certa informació o certs posicionaments manipulatius entorn a Gaza i a la situació del poble palestí de Gaza. Més que ara, a nivell de missatge general de tots són dimoni, o com deia Netanyahu, que tots són animals, doncs no. I també tenim dades de Gaza, com per exemple que tenim ara mateix en 4 hospitals a Gaza que estan fora de servei, bàsicament per destrucció de bombardejos. Tenim més de 25 hospitals que funcionen de forma relativa per culpa del bloqueig de subministrament, tant energètic com d'aigua, com de medicaments, perquè com ja sabem no hi ha l'entrada d'ajuda humanitària. I a part d'això tenim més de 4.000 morts, dels quals 1.500 són infants. No només pels bombardejos, sinó que ara estem començant a veure certes conseqüències dels bloquejos de subministrament, tant d'ajuda humanitària com a nivell energètic i d'aigua, que el dimecres la UNRWA, que és l'organització de la ONU per als refugiats palestins, que de fet és la més longeva, és a dir, l'organització de la ONU que porta més anys, bàsicament just després de crear-se la ONU, denunciava el dimecres que a Gaza ja no hi ha aigua potable. Això vol dir que tota l'aigua que estan bevent és aigua contaminada. Més la putrefacció, més la destrucció, etc. Tot això no s'està veient del tot, a menys a casa. I és Jordània encara menys del que està passant. Estem intentant visibilitzar-ho. A part, tenint en compte que la UNRWA, que és de la ONU, ja porta més de 17 morts com a membres internacionals. I ningú diu res. Al contrari, el que es diu és de no, tranquils, més armament, més bombardejos. Bueno, estan morint milers de persones, més les persones que falten per trobar sota les runes, més les persones que estan patint totes les conseqüències, sense subministrament, sense aliments. Això està sent un genocidi des de la perspectiva personal i de pares en Palestina i una amb la voluntat de neteja ètnica. Per això també el president d'Egipte i el rei de Jordània deia que no volien refugiats, perquè la intenció d'Israel és que Gaza i Cisjordània sigui 100% israeliana, no? Jueva. Per tant, bueno, estem en una situació molt complexa. Estic anant tirant una mica de branca en branca perquè hi ha moltes coses i sé que hi ha poc temps, però bueno, una mica de contextualització actual.
El conflicte, com sabem i com has explicat, fa molt de temps que dura, però què ha passat perquè de cop la societat es comenci a interessar una mica per aquest tema, perquè és un tema bastant silenciat fins al moment i de cop ara tothom hi entén, tothom té opinió. Quin ha sigut la inflexió, no?
Mm. Home, jo crec que la inflexió és bastant clara, no? O sigui, l'atac de milícies de Hamas al sud d'Israel és un atac, un massacre de civils i un atac que volia qualsevol dret internacional. Vull dir que això és així, i tots els focus de mitjans de comunicació, òbviament, doncs van ficar el focus en allà i per tant, tothom, com a mínim, se li encés una llumeta de què està passant allà o ha anat seguint una mica la situació. Des de Paràs en Palestina no justifiquem l'acció de Hamas i, de fet, la nostra feina és visibilitzar la situació del poble palestí i aconseguir la llibertat del poble palestí. Però, clar, són qüestions molt, molt complicades. Jo tinc molts amics i amigues que més o menys estan entrats al tema des de fa un temps. Bueno, també, com podeu veure, soc un xapes, no? Però però, bueno, tampoc, no acaben d'entendre les coses. Jo tampoc, vull dir, jo no soc cap expert, ni els meus companys i companyes de Pesa Malestina no som experts de res. Simplement tenim la voluntat i la convicció de treballar en això, en la visibilització del poble palestí per la seva llibertat. I, per tant, també la nostra tasca és, de forma d'activista internacional, doncs, intentar visibilitzar-la. Llavors, jo entenc que molta gent hagi ficat el focus o l'ull amb el conflicte, sobretot a partir de l'atac de Hamas el 7 d'octubre.
Quines accions esteu fent a Penedès en Palestina per això, tot això que dius, de conscienciar, visibilitzar?
Sí, bueno, Penedès en Palestina neix al finals del 2018, després d'una brigada que es va fer a nivell de països catalans a Palestina, que ja feia anys que es feia, que es diu la Recol·lectiva, que la feina d'aquesta brigada és una, conèixer la realitat del poble palestí a Cisjordània, i treballem des del nord, que és a Nablus, passant pel centre, que és Jerusalem, Betlem, Ramala, fins al sud, que és Hebron, i també vam anar a l'est, que és a la vall del Jordà, a Jericó. Treballem per la Cisjordània i la brigada, a part de conèixer la situació del poble palestí, també és, doncs, intentar jugar una mica a donar un revers al concepte de colonialisme, en el sentit de que, malauradament, com que som blancs i occidentals, tenim més drets que els pobles palestins a la seva pròpia terra, no? Llavors, moltes vegades, el fet d'estar collint olives amb famílies palestines per tota Cisjordània, els colons moltes vegades s'ho pensen dues vegades abans d'atacar, igual que l'exèrcit, doncs, s'ho pensa tres. Tot i així, com ja he dit abans, ens van atacar més d'una vegada, hem vist atacs, hem vist situacions i les hem viscut, llavors. Però, bueno, intentar jugar amb aquest rol de blanc occidental dintre el que es pugui, i després tot el que vam conèixer allà i vam veure allà, doncs portar-ho cap aquí i intentar donar-ho a conèixer. Llavors, quan vam tornar, vam quedar a Penedès en Palestina, vam fer un conjunt d'accions, vam fer també unes performances a la parellada aquí a Vilafranca, per exemple, vam simular un checkpoint, que ja, si us agrada, està checkpoints, tots els pobles estan plens de checkpoints militars i israelians per entrar i sortir, les carreteres, etc. Llavors, o dintre les mateixes ciutats com Hebron, no? D'anar d'un carrer a l'altre, doncs, has de passar contra els militars. Bueno, persones d'aquestes, també amb l'Operació Triunfo, l'Eurovisió, no?, que es feia a Tel Aviv, amb el Miqui Núñez. Nosaltres també vam fer una performance que, de fet, va caure per Fires de Maig. Vam fer xerrades, hem intentat fer això, campanya de sensibilització per les xarxes, i hem estat un temps aturats, però de fet, des de fa un parell o tres mesos hem tornat, i amb la situació actual, doncs, també estem treballant bastant en aquest sentit, sobretot a nivell de xarxes, però, per exemple, avui, ahir divendres, fèiem una exposició a l'aire lliure. Aquesta exposició la vam crear el 2019 de forma una mica precària, que era explicar la situació de tots els pobles on havíem anat amb la brigada i contextualitzar-la a nivell social, a nivell polític i a nivell geogràfic, que era molt important per entendre l'ocupació palestina, perquè tots els pobles estan rodejats de colònies o de bases militars, que cada dia s'estan expandint i, per tant, estan perdent terres i terres cultivades, les famílies, no? Llavors intentàvem, doncs, a cada poble on havíem anat més o menys, o els pobles principals, doncs, intentar visibilitzar-los i visibilitzar la situació. I aquesta exposició, el 2021, vam parlar amb el Consell de Solidaritat i Cooperació d'aquí a Vilafranca per intentar millorar la expo, perquè nosaltres la vam fer amb tots els cartrons i fulls impreses i avall. I la vam exposar al Casal Popular de Gràcia en el seu moment, i el 21 vam treballar amb el Consell de Solidaritat i Cooperació i vam aconseguir, doncs, materialitzar-la de forma més professional, entre cometes, no? Amb uns plafons més grans, amb atrezzo, etc. I la vam exposar al Costa Sant Francesc i va anar molt bé, que, de fet, per inaugurar-la va venir la presidenta d'Adamir, que Adamir és una organització que treballa a Palestina, la seu està a Ramala, i Adamir és una organització amb solidaritat pels presos palestins, que, a part de fer una mica d'avaluació de dades, de quants detencions diàries, etc., també donen un suport i una campanya tant pels propis presos i preses com amb les famílies. Perquè la repressió palestina només deté el jove o la persona, sinó que després hi ha un càstig col·lectiu. És a dir, si algú ha tirat una pedra, l'exèrcit es va en una manifestació del seu propi poble, perquè l'exèrcit està entrant, i el detenen el dia següent, o aquella mateixa nit entren al poble i en detenen 40 més.
Wow.
O detenen el fill, o detenen el nebot, etc. Llavors, clar, la situació és molt complicada. Estava mirant les últimes dades de Demir, que estan actualitzades a finals de setembre, o sigui, de moment no estan actualitzades al mes d'octubre, que està sent bastant convenç. I ficaven que hi havia més de 5.500 presos palestins, presons israelianes, dels quals 700 són menors. Bueno. I d'aquests 5.500, 300 són originaris de Gaza. O sigui, estem parlant que són 5.200 presos palestins a finals de setembre, sense comptar el que portem d'octubre, de presos palestins i 700 són menors. I la llei internacional no diu res. Però, bueno, aquestes coses. Llavors, vam portar la presidenta de Demir per explicar també la situació d'ocupació des de la perspectiva de control social i de càstig social i col·lectiu, no? A part d'exposar les dades. Llavors, ara, amb la situació que estem vivint ara, d'urgència, vam parlar amb el Consell de Cooperació per intentar exposar aquesta exposició, que només l'hem tret una vegada, i la vam exposar ahir a la plaça de la Vila, des de les 5 de la tarda fins al vespre, que vam acabar amb una concentració i estem molt contents i contentes de la resposta de la gent. I també va ser una oportunitat per explicar una mica la situació en general que està patint el poble palestí, i la gent també preguntava i tal. Vull dir que també és la nostra funció, és el nostre objectiu.
Com anem de temps? Puc fer més preguntes?
Hem de marxar.
Sí, eh?
Però ràpida.
Última pregunta. Quanta gent sou a Penedès en Palestina? I, pregunta que colo també, rebeu suport d'algun ajuntament, bla, bla, bla?
Bé, a Penedès en Palestina, fins fa poc, érem 4 o 5, i ara s'ha sumat més gent, per sort, i amb moltes ganes de treballar, i som una bona pinya. A mateix som 8 o 9, i estem bastant a tope, vull dir que... Bueno, no sé...
8 o 9 per tota la feina que feu, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, i més amb la feina tan apretada de temps, no? I a nivell de finançament, de fet, ara també al principi de la setmana vam menjar un crowdfunding, que és més que res perquè el fet de no poder anar a Palestina com a brigada i la situació que estan vivint a Cisjordània, perquè a partir del conflicte entre Israel i Hamas, principalment des del 7 d'octubre, doncs els colons i l'exèrcit, com ja deia, estan atacant encara més amb més impunitat. Per tant, els pagesos, molts pagesos, molts pobles, no poden anar a acollir, perquè quan intenten anar a acollir, ja els ataquen. De fet, avui han mort els pagesos també, avui al migdia abans de venir cap aquí, ho he mirat. Llavors, estem fent un crowdfunding perquè tenim dues organitzacions a Cisjordània, que ja hem treballat més una vegada, i estan recollint diners a nivell internacional per tenir una caixa de resistència i l'altra per comprar material que durant aquestes dues setmanes ha sigut destruït o cremat per part dels colons i l'exèrcit. I a nivell de crowdfunding estem fent aquests projectes. I finançació en general no en tenim cap directe. Sí que hem treballat amb el Consell de Cooperació Solidària per l'Expo, però a nivell de finançació és autogestionada.
Doncs Déu-n'hi-do, molta feina a seguir fent, Aleix. Em sembla que haureu de recollir més gent.
Sí, sí.
Quina cara, t'has quedat impactada.
No, és que quan has fet la pregunta si reben suport, jo imaginava la resposta.
No, sí, jo també me la imaginava, però volia que ho diguis.
Sí, no, ja està bé que es materialitzi, que la gent t'escolti. Bueno, Aleix, ho haurem de deixar aquí perquè se'ns tira el temps a sobre.
No, moltes gràcies.
Gràcies per venir al Penedès cap de setmana. Et convidem a que puguis anar venint, si vols, quan tu vulguis, a fer context, a recordar, a conscienciar i aprofitar també aquest canal que tenim que es pot amortitzar. I res, si necessiteu alguna cosa, us podem ajudar.
Diners no gaire.
No, diners no. Però si voleu anar venint i... Que està bé, no?, que utilitzant també aquest canal, que no sé si de normal podríeu tenir, i ajudar a nosaltres també a conscienciar i que també que ens consciencieu a nosaltres.
Sí, sí, no, de fet, com l'Aleix i com a Penedès de Palestina, estem molt agraïts i agraïdes que ens hagueu convidat i també explicar una mica de forma general i ràpida la situació actual.
Abans de marxar, voleu recordar quins canals teniu perquè la gent pugui...
Sí, principalment tenim el canal de Twitter i d'Instagram, que és Penedès en Palestina, tal qual. I estem bastant actius. De fet, avui també, a la tarda del dissabte, hi ha la manifestació unitària a nivell de Catalunya i Països Catalans, però principalment Catalunya, vull dir que també estem al dia de tot. I allà també anem publicant actualitat.
El crowdfunding també està allà.
També està allà.
Perfecte, doncs ja ho sabeu, audiència, a posar diners aquí.
Gràcies. Aleix, doncs moltes gràcies i ens veiem aviat. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Comencem la tertúlia més multitudinària de la història. Tenim per tradició el Penedès cap de setmana portar cada dia una persona més. Ja no hi cabem a l'estudi, per això hem hagut de dir avui.
Apreteu-vos, apreteu-vos!
Avui ho farem així, més romàntic, més, com es diu, solitari, perquè no podem tenir aquesta juntada cada setmana.
No, una llista d'espera.
Llavors, només ens hem pogut quedar amb una persona, amb una sola. I, a veure, digues alguna cosa modificant la teva veu, a veure si la gent pot endevinar qui ets.
No ho sé, ara.
Ara.
He fet un hype, però...
Jo que dic, buah, ara dirà una cosa increïble.
No he pogut, no he pogut.
Perquè s'ha preparat, no ho heu vist, però estava preparat.
Sí, sí, sí. Ha deixat de respirar.
Però no sé. No m'ha sortit res, eh? En
el nostre escollit en el dia d'avui és el Roger Font.
Vamos.
Què tal, Roger Font?
Què tal? Molt bé.
Feia dies, que no venies.
Sí, clar. I he perdut el títol de propietari d'aquesta secció i tot, eh?
No l'has perdut.
Si estàs tu sol.
Perquè no s'ha fet gaire aquests dies.
No? I això, és que...
Com que no hi ets.
Clar, com que... No l'escolto si no hi sóc jo. Si sóc jo, l'escolto, saps? Llavors, pues, no sabia que no s'hagi fet gaire.
No massa. Bueno, sí, perquè aquí tot és en rigorós directe.
No, i tant.
Algun sí, no?
Sí, algun sí.
No sé, jo no hi he sigut.
Algun sí.
Sí, amb la Mariona, vaig veure, sentir, escoltar.
I amb l'Anna? Amb l'Anna també algun dia o què?
No.
L'Anna Jové? Bueno, records des d'aquí.
Records.
Des de l'estiu, que em sembla que va ser amb tu.
Molt bé.
Abans de començar amb tot el que hem de parlar avui,
ara
amb això de la veu, aquesta impostada, m'ha vingut una curiositat. A mi m'han dit que els homes no sabeu fer falset.
Què és falset?
Allò de canviar la veu i fer hola, sóc una persona diferent.
No ho sé.
Com
no
una
sé.
Veu més aguda, saps?
És que aquestes coses... Mira, quan me l'heu plantejat abans, se m'ha passat una cosa pel cap i dic, no la diguis, perquè llavors
saps? Sí, ja
fas bé. I fer aquestes coses no em surt. Ara, així, en directe, em costa molt.
Però,
em costa moltíssim.
Però saps fer-ho? O és veritat la teoria que els nois no sabeu fer això?
Mira, Ho provem després, perquè és que ara estic com nerviós i
no cal que m'ho facis, només amb sí o no. En plan, ho has fet en algun dia de la teva vida,
no
en aquests 30 anys?
Com que no és algú rellevant a la meva vida, crec que no ho he fet.
En tot cas, la nostra audiència tindrà el privilegi de veure-ho a través de les nostres xarxes socials d'aquí uns minuts,
em
quan
bé,
acabi aquesta tertúlia.
Si ho sap fer i si no...
Em sembla bé.
De les dues maneres.
Ah, vale.
Llavors, la gent que decideixi si en sap o no en sap. Saps què vam fer l'altre dia? El Roger Font i jo anàvem amb cotxe allà amb la Berlingo, teníem un viatge llarg i ens vam posar el cafè amb sal de fa 6 mesos.
Per què us ho feu, això?
Perquè érem nosaltres i
quin
ens feia com
llarg?
Gràcia. Però vam anar a Barcelona, però se'm va fer molt llarg.
Ah, vale.
Vam anar a Barcelona, que són 40 minuts.
És un viatge llarg.
Oi, és que es fa llarguíssim fins a Barcelona i fins que no entres, no sé què.
A partir de Martorell ja és un viatge llarg, oi?
I he d'anar després i m'estic mentalitzant des de dilluns.
De què?
Que avui va a Barcelona.
D'anar a Barcelona.
Ostres.
Jo vaig a Barcelona un cop l'any.
No, però avui vas per alguna cosa important?
Sí.
O vas demà? Avui, no, és?
Avui.
Vale.
Ja us diré què tal. Setmana que ve.
Pues ens van posar...
Què vas a veure?
Que estic explicant la meva història, primer una, després l'altra. Ens van posar el cafè amb sal nostre.
De fa quan?
Pues un que ja ha penjat a l'Spotify.
Imagina't.
Potser del mes de març.
No diguis gaire això de l'Spotify.
No,
pues no, perquè van prometre que estaria actualitzat.
Jo no he dit que no ho estigui, jo dic que era un de l'Spotify.
Farem una cosa.
Aviam.
Estar actualitzat? Es penjarà un cafè amb sal?
No, sí.
Faràs tu?
Va.
És una feinada fer això, eh?
Sí, és una feinada.
No, en veritat no, però com que anem atreçats...
Fot una manera que t'hi cagues.
Va. Fem això i, a més, també recuperem coses de l'any passat del plan de... Si algú ens vol enviar missatges per Instagram o per on més? Per Instagram, no? Només?
Sí,
perquè no teniu cap altra xarxa social.
Crec que existeix en Twitter. Però
sí?
No diria que mai hem penjat res allà.
Si la gent ens vol enviar coses... per Twitter i les xarxes socials
Twitter,
com Instagram...
Twitter no ho rebrem.
Com Instagram, pues, nosaltres les solucionarem aquí i les comentarem.
Què vols que ens enviïn, però?
No sé, missatges del veu, que ens enviïn coses.
Preguntes,
i així ri...
suggeriments...
Sí,
això no
riurem.
Surt bé,
experiències, anècdotes...
Exacte, anècdotes, recomanacions, també, jo què sé, sorpreses de coses, i les comentarem, també.
Seria molt xulo que les recomanacions... O sigui, que
ens arribessin.
Ens recomanacions.
Si us plau, audiència, feu-ho.
Sí, ho posarem fàcil. Farem un recordatori també per stories.
Val.
Que així, si ho veus al moment, dius, vaig a fer un àudio. No?
Sí, jo crec que això convida.
L'audiència que ens escolta no envia missatges al @penedès cap de setmana.
O que ens truqui.
Jo
o que ens truqui el dissabte
sempre.
Al matí, home.
Sí.
El
93-27-26-26,
crec que és.
Què estàs dient, el teu nom?
El telèfon del fixe, em sembla
però
que...
Però poder no cal que truqui.
93-27...
No
és igual, ho podem buscar, igualment.
No, però vull dir que és molt aviat, i si ens truquen dissabte al matí, poder tampoc...
A vegades es satura la línia
no podem estar per tantes coses. Millor un missatge de
veu. L'he encertat, 93-27-26-26.
Que bé que m'ensenya la pantalla, que no veig.
És que quan a l'estiu regalava préssecs, ho deia molt.
I et vaig trucar i tot per guanyar préssecs.
Com va anar aquesta secció? és que al final no vaig trucar. Yeah. I hauria d'haver trucat, tu.
Jo vaig trucar i no em va tocar res.
No et va tocar?
No em va tocar res.
Però segur que hi havia una multitud de gent que trucava, eh?
Sabeu qui es va emportar préssecs? El
qui?
Martí Codorniu.
Sí?
Sí, perquè em trucava quasi cada dia.
És un crac, tio.
I quines preguntes li feies? Cada dia eren diferents.
Quants números donàveu?
A la és que era de la setmana.
El dia,
o sigui,
el dia.
Concurs, depèn del dia. Uns... Menys de 8. Ai, menys de 10. Uns
ah, doncs llavors segur que et tocava segur, quasi, eh?
Clar, i llavors s'anaven acumulant de dilluns a divendres...
I podies trucar els 5 dies de la setmana i acumulaves 5 números?
Sí, hi havia gent que trucava cada dia, com la Paquita. La Paquita, si ens estàs escoltant.
Un saludo des d'aquí, eh? La Paquita. Paquita,
t'estimem.
Paquita, t'enyorarem.
D'on és la Paquita? A veure si la coneixeré, jo conec una Paquita, eh?
No sé, és que tant no vam parlar, pensa que només ens coneixem a través de les unes.
I no et va explicar cap experiència d'on era, ni res.
Ui, moltes, però clar, això no...
Segur que la Paquita té un net o una neta...
Imagina't que ens estàs escoltant. Dista-la ràpid, la Paquita.
Amb el seu Instagram, que ens enviï una recomanació a la Paquita.
Va, Paquita, posa Instagram, som-hi. Si no en tens, i si en tens, ens n'envies.
Si no, que
demani algú.
Exacte, que el demani algú i que ens faci arribar.
Ara tinc curiositat per saber qui és
la Paquita. @penedès cap de setmana. Jo crec que és d'aquí, perquè va dir que tenia moltes estampes
d'aquí, què
vol dir? Fèlix,
de Vilafranca. Doncs no, la Paquita que jo conec no és de Vilafranca.
I també farem una altra cosa, un saludo a Marian. Sempre ens escolta.
La Marian, sí. La Marian, que ens va dir que vindria a fer la
tertúlia
i no ha vingut.
És número 1. Ja, però m'ha promès que un dia quedarem i farem una bona tertúlia.
O quedarem, però això ha de ser el dissabte al matí, no podeu quedar quan vulgueu, eh?
Sí, bueno, però quedarem algun dia d'aquests que ella pugui venir.
Heu de ser.
Clar, perquè és que ella grava castells i aquestes coses, no sé, l'envien allà a xarxa.
Bueno, això després del novembre ja no hi ha res.
A lo loco.
Tots Sants i s'ha acabat.
Bueno, Santa Úrsula, no? Suposo que gravaran també.
Però
ah, no,
Santa
que ho fan
Úrsula
tot 12. Llavors ho deuen fer uns altres.
Santa Úrsula és aquest fin de...
Ja. No, és veritat. Bueno, és igual. Ja ho farem. Ja ho farem.
Bueno, doncs això, vam anar a Barcelona.
Sí.
Que vam anar a veure l'exposició de la NASA.
Ah, sí, veure
sí.
això.
És una recomanació? Podria ser una recomanació?
Estava... Pot ser-ho, però estava posant en context que l'última vegada que jo vaig veure un cafè amb sal va ser a través de la Berlingo, amb unes zones sonores que ens van posar des de l'Spotify.
Ara no us feia d'aquesta gent que va veure
sí,
exposicions.
Sí, però si a nosaltres ens encanten els planetes i les estrelles
i l'espai en general.
Sí, però com per anar a una exposició de
la... 2 hores i mitja vam estar allà dintre.
T'expliquen, mira, la banda americana i la banda comunista.
La banda comunista, perquè els
llavors,
comunistes sempre parlen així.
I llavors hi ha allà una rivalitat, vale, que jo en aquest punt, no sé fins a quin punt, hi ha aquesta rivalitat perquè...
Per què fas
al final,
això? Digui-ho de repetir, eh?
Tots ens hem ajudat en aquesta...
Doncs amb aquella exposició, era l'exposició, és l'exposició, crec que encara hi podeu anar fins a principis de desembre, l'exposició sobre... l'univers més gran d'Europa. Està a Barcelona. I està fins a principis de...
Estava pensant, com hi pot caure un univers d'Europa?
Mare de Déu.
És que mira, anava
cada vegada...
No l'explico, t'ho explico tu, però tu vas venir
sí,
amb mi.
Sí, sí, clar.
Llavors m'he
ja
quedat
sé,
sense gent.
Ja
en Joan Amandegui...
No, a veure, hi ha tota la història de l'espai
sí.
I llavors amb maquetes...
amb
maquetes que... reals i amb maquetes a mida. I que és molt divertit i molt xulo, sincerament, perquè aprendreu bastant.
És
sobretot,
gratis?
No.
Oh, val com 20 euros cada entrada, eh?
No.
Però és que és molt xulo. I
ara llavors... que m'has dit el preu, no sé si val la pena, eh? Tant.
Home, diguis això?
Ja, però és que ara m'has dit el preu. Jo no el sabia, el preu.
Què et pensaves que em va
costar? I ara que m'has dit... I aneu, però amb precaució, llavors. Amb
però...
amb rebaixa. Aconseguiu rebaixes. Ofertes.
El Cosmocaixa és més barat, no?
Però el Cosmocaixa no és l'exposició de la NASA més gran d'Europa, és el Cosmocaixa.
No, ja.
Cosmocaixa també hi volem anar perquè ara fan una exposició que es diu
Plàcton.
Jo vull anar al Cosmocaixa, fa molt que no hi vaig.
Bueno, doncs allà a la NASA aquesta ens van ensenyar que tenien, per exemple, un tros de la Lluna.
Veus?
Un tros...
Pedretes, tenen pedretes per allà,
tenen
també.
Tenen pedretes de
segur
la Lluna.
Segur que les han tret d'allà al parc.
No, tenen...
Jo també ho vaig pensar. Però estan cobertes amb vidre, allà, no sé.
Tenen fusilatges de naus que
no sé
han caigut.
No sé què és un fusilatge.
Diguéssim, les carcasses.
Quan un coet surt a l'espai,
sí,
pues volatils de... desapareix, pues cau al mar.
Tenen sí. coses d'aquestes,
també.
Tenen
peces que han recuperat de l'oceà i estan allà posades. Oh.
Hem de dir que els textos no estaven gaire ben complerts.
El català, i tampoc
gaire
bé,
no me gaire ben gaire traduïdes, eh?
Pots vendre-ho tan malament?
No, és que no vull vendre...
Que hi ha pedres, ferros...
No,
i que val 20 euros.
I maquetes.
I maquetes xules, i hi ha fotos de micos.
I molts trajos especials.
Trajos?
No.
Micos per què?
Perquè van enviar un mico a la lluna.
I va morir,
Laica,
pobre.
I la Laica.
No, el mico,
no,
va,
el mico va tornar. La Laica, la bossa, va morir.
Va fer un sub i baja. El perrito no.
Saps què va fer la Laica? Pum.
Exacte.
Adiós.
Estic molt disgustada amb l'Anassa.
El mico va tornar i és molt divertit perquè li van ensenyar que quan veiés certes llums havia de clicar certs botons. Tenia una missió i feia coses. I al final el que van fer va ser pujar amb una atracció que simula la sensació que tens a l'anar amb una nau espacial, allò que et mereixes i gira i tot això.
I
això s'ha de pagar a part, però també molt bé.
A part? I quan valia això?
No, sí, això no, això no ho pagueu. Sí, tot el que hi ha al final de realitat virtual.
Sí, és com si anessis per l'espai a matar marcians.
Sembla molt malament que dins d'una cosa de pagament et facin a sobre la subscripció premium.
Sí, això va ser una mica estrany.
Sí, però això, una merda. Això no
a mi em va agradar, però patia per si em caia l'ull. Això sí que és veritat, perquè feia toms i quedaves del revés.
Però bueno, i la cafeteria i la tenda també estaven xules, eh?
Ah, veus?
De la NASA, també.
Sí, tenia coses xules, motxilles de la NASA, coses de la NASA. Tot posava NASA.
Veus?
Xulo.
Era guai.
És un mes bueno,
està... No.
Veus?
Veure,
no veus.
Està... És normal, perquè com que és de la NASA, doncs llavors afavoreixen els americans i la història està molt enfocada des dels americans, eh? Tot i que hi ha coses russes, eh? Però, bueno, que es notava que hi havia un cert, com li diríem, que es decanten cap a l'americà.
Un cert favoritisme.
Sí, exacte.
Perquè l'han fet, o sigui, és de la NASA.
Clar, clar. Si ho fas tu, sempre ets més de
I
tu.
I coses d'extraterrestres no hi ha?
No. És que ja només t'expliquen coses d'extraterrestres.
Explica'm tu. Què hi ha d'extraterrestres?
Hi ha un senyor que va sortir en un judici.
Un senyor.
Veus jurant... que se li va escapar? Se li va escapar que no s'havia anat a la Lluna.
Això m'ho vaig perdre.
Ja t'ho passaré. És un noi que estaven fent una roda de premsa sobre no sé quina història de mar i no sé què, se li va escapar.
Però
que
aquells
no
tres que van jurar la bandera, allò dels ovnis...
És un noi, un home que està a la NASA i és un alto cargo d'allà dins i se li va escapar que no s'havia anat a la Lluna, però això
ara
no ha sortit
ara direm una cosa.
Espera, que no he acabat d'explicar-ho.
Ah, no, això, que aquells senyors van dir que tenien coses dels ovnis.
Ah.
Ja està.
Perfecte.
Que si ho havien inclòs a l'exposició.
No, ja no.
A l'Armstrong i l'Apollo 11 no van anar a la Lluna. ¿Vale? I això és una afirmació que faig des d'aquí i l'afirmo jo. ¿Vale?
Ara,
que
potser aquesta exposició sí que no em va agradar tant.
Oi?
A més, quan vam sortir, vam començar a buscar desmintiendo com el hombre fue a la Luna. Vull dir que a sobre vam buscar... Bueno,
per tant, no...
No hi aneu, no hi aneu. Aquesta exposició no val la pena. No val la pena, s'ha d'anar a Barcelona.
Ah, però els altres Apollos, guais. Menja el 13, que de cas hi fa pum, també, però bueno... Ja
però els d'abans tampoc van acabar d'anar bé.
Sí, els altres sí. L'únic que no van arribar a trepitjar quasi a la Lluna. Però, bueno.
El primer que arriba a la Lluna és l'11, se suposa.
Se suposa. Sí.
El 12...
Però l'11, a veure, se suposa perquè no... Allò...
No tenim les nostres proves de que això no va arribar a passar. Però no volem ser terraplanistes.
No, jo també crec que no. Però crec que ningú. O sigui, que cap...
Jo crec que hi ha altra gent que sí, no? Que ha arribat.
És que hi ha moltes teories. Podem tenir un cafè amb sal especial, univers, i parlar-ne d'això.
És que penseu que s'hi va deixar d'anar. O sigui, si tu ets
aquest
capaç...
Aquest és el problema. No s'hi ha tornat més des dels 70. Que estrany.
El problema és que ara els nostres mòbils són molt més potents que aquella màquina que hi havia allà a l'any que era.
Doncs pues fes-ne una altra i vés. I ara fa 50 anys
el
que no es va a la Lluna.
Què? El 69, crec. Pot ser.
Crec que el 69 és l'última vegada que s'hi va anar, o el 70,
sí,
no
me'n recordo. Si hagués pogut arribar, si hagués anat més.
Clar, un cop al dia, com l'AVE.
Sí, i tant.
Un cop al dia, no, però des dels 70 hi ha alguna
cosa. Fa 53,
vale, jo crec
60, 53 anys que no s'hi va.
Pel que explicaven era que van deixar de posar-li diners, perquè hi era
perquè
un gasto
ja
molt important.
Anat.
No, perquè era un
ja
gasto molt important.
I valia molta pasta.
I es dedicaven, què era, el 4%...
El 5%.
El 5% del pressupost estatal de tots els Estats Units a només a la NASA.
Però ara segur que ja no és així.
No, això no és així, però ara no hi ha tant d'interès.
Ara no hi van.
Ara no hi ha tant d'interès i ara han començat a agafar l'interès i ja veuràs. Mira, el primer que anirà serà a l'Índia. A lo loco, ho dic així.
Jo crec que el primer que anirà serà algun milionari famós.
No.
La Paris Hilton.
No.
La Paris Hilton ha d'anar a la Lluna?
No, que arribarà la primera dona a trepitjar
serà
la Lluna.
Serà ella, la Paris Hilton?
Que no, no. T'ho
està dient. Ah, no.
T'ho va dir, la Paris.
Perquè ja estan triats, ja estan triats.
Ah, és la Kim Kardashian.
Sí. No? No sé si era el 2027 que volien anar-hi.
Sí?
Sí, ja s'estan preparant.
De part de qui van?
De la NASA.
Tu de part de qui vens?
No sé,
allà, la Lluna.
I qui són?
No sé. Són astronautes. Ho hauríem de buscar. Sí,
són
sí,
astronautes,
sí.
No és gent...
Americans. Són americans.
Sí, sí, sí.
Tots
sí.
Són americans.
Sí, sí, sí.
L'Elon Musk, bueno, segur no que sé, abans diu... Jo faig un viatge amb la Paris.
Jo et faig un bisum i em deixes anar a la Lluna.
Ara sí, anem.
Amb l'Amber Heard.
Amb qui?
Amb l'Amber Heard.
Sí. No, però no eren nòvios. No són ex.
Ah, sí?
Això és el Johnny Depp.
No, però també eren ex. Amb sí, jo crec... Busqueu per aquí, home, va.
Ostres, quina parella.
Ah, això és una exclusiva, doncs.
Ah, sí? No sé. Jo em pensava que eren ex.
Vols dir que no t'estàs
confonent? Jo ho busco.
No sé.
Elon Musk.
Amber Heard.
I Amber Heard.
És que Amber Heard.
A veure, sí, pensar-ho.
Posa Baby.
Baby?
No me llames.
Revela... Però això és del 18 de setembre.
Sí, que estàs al dia.
Mira, 18 meses de locura incansable.
Clar.
De què?
Diu La Vanguardia el 18 de setembre.
Però llavors
califica su breve noviazgo con la actriz como brutal y tóxico.
Ah.
El delirante nombre que Elon Musk y Grimes le han puesto a su tercer hijo en común. Grimes no sé qui és.
No sé.
Bueno, no se sap.
No se sap.
En tot cas, si van junts a la Lluna, també seria una mica estrany anar a fer la Lluna de mel.
Ah! Mare de Déu.
Has sentit aquesta que he dit ara?
Sí, és que estic llegint la història del magnate tecnològic.
T'he semblat superdivertida fent aquest xiqui.
Ja, quins noms té els seus fills? Meca 5019?
Meca 5019.
Jo què sé, alguna cosa així.
Però de quins fills estem parlant?
De l'Elon Musk.
L'Elon Musk té un fill que es diu 5019?
No sé, algo així, eh?
Van estar junts el 2017 després del divorci amb el Johnny Depp.
Ah, mira, que
bé. Ah, ho veus?
El seu salvaje, brutal i tóxico.
Ho veus?
És que
veus?
Estava en el seu millor moment, aquella noia.
Sí,
i els
jo
fills
ja
no els estic trobant
a veure,
encara, eh?
Fills Elon Musk.
No, saps què li passa amb el Rugi? Que té la mania de buscar les coses en català. En canvi, jo, quan sempre que haig de buscar una cosa, ho tradueixo l'idioma. ¿Cuántos años tiene?
Jo ho he fet en castellà, també.
I potser és mira. El Peyu, eh? Però jo ho faig en castellà.
Una es diu
A12.
Això
és el nom de la filla de l'Elon Musk?
Exadark Sidarael. Sí.
I com la crida?
Tecnomecànicus, on es diu. L'últim es diu Tecnomecànicus.
És un nom compost, com Josep Maria.
Exacte.
Tecnomecànicus.
Mecànicus. Musk.
Ai, pobres.
Tecno.
Tecno.
O Tengo.
Tecno, com Tecno. T-E-C-H-N-O. Tecno.
Tecnomecànicus.
Tecnomecànicus.
I tu, quan el Tecnomecànicus a dinar...
Pensava que era...
No sé.
Tengo. Tengo flores, yo tengo mecánicos. Jolín, qué rico eres.
I abreviat, com li deuen dir? Tecni?
Tecme.
Tecnomecànicus.
Tex-mex. Com els Doritos. Tex-mex.
Potser li diuen Nikus.
Nikus? Mecànicus.
Tecnomecànicus.
Mare de Déu. Estiguem parlant d'això.
Cànicus. S'han passat de llestos. Bueno, doncs,
una cosa. Puc fer una recomanació?
Ah, sí. Tanquem el tema de l'exposició de la NASA. Al final, la nostra conclusió és que potser no val tant la pena, no cal anar a Barcelona, però si sou de Barcelona us hi podeu passar a peu i feu un vistasso. Abans d'acomiadar-nos en Rugis, ens volia fer una recomanació a ell.
Mira, l'altre dia vaig anar a Lisboa amb els meus amics, que em van fer, van fer una sorpresa així maca.
Que maco.
Superxula. Diguéssim, vam celebrar el meu aniversari a Lisboa.
I això era una sorpresa, però...
Bueno, deixem-ho així. Bueno, la qüestió és que us vull recomanar un restaurant de Lisboa on vaig menjar potser el millor peix a la brasa que he menjat mai a la meva vida. La qüestió és que no és a Lisboa, ciutat, sinó que és a una altra part, és a l'altra banda del riu, on hi ha el Cristo Rei de Lisboa. Pues, tu travesses, vas allà al port, agafes un barco, travesses a l'altra ciutat, que es diu...
És un
que,
moment,
com es
això.
Diu? Sí, no és gaire, eh?
No,
és,
des de Lisboa, no, des d'aquí ja...
Sí, des d'aquí és una locura,
Lisboa,
eh?
Llavors agafar un barco, creuar...
No cal anar expressament, si
agafes el barco i en aquella ciutat que arribes, bueno, és un poble superpetit, eh? Llavors, tires a la dreta i vas seguint tot el que és el riu, vale? Pel port, tot el que és el riu, que t'ho juro, és així.
No,
i llavors
segur.
Et troba...
Segur que ho trobem.
trobes un lloc que es diu, el restaurant, Ponto Final. I potser estàs menjant, tocant el riu, que hi ha potser 2 metres de vorera, amb unes fantàstiques vistes, amb unes cadires, amb una taula preciosa, i amb un peix...
És que per mi les vistes no són el més important.
T'ho juro, un peix, però boníssim, boníssim, boníssim. Si aneu a Lisboa, aneu allà.
Quin peix vas menjar?
Ponto Final. Sardines. Boníssimes, sardines a la brasa. Peix fresc. No m'estàs recomanant. Peix fresc del dia.
Coses gaire...
Peix fresc del dia.
Amb aquell riu. Tenen sardines, amb aquell riu.
Bueno, perquè és la desembocadura i és quasi ja tocant a l'Atlàntic, l'oceà. Sí, sí.
Però les sardines són d'aquell riu o no?
Jo què sé, m'encanta.
Que no vas preguntar d'on eren les sardines.
A mi em van fer unes sardines boníssimes.
I no vas preguntar d'on eren?
Va, suposo que d'allà.
D'allà, com el riu aquest de Turquia,
no te les portarà...
que allà mateix te'l pesquen, sí, també.
No et portaran les sardines d'Espanya?
La meva sospita és que jo aquest ull sí que tinc és perquè allà el Ganges a la Índia em va tocar una mica d'aigua, sí, d'aquella cosa.
I vas morir.
Farem un especial India Edition del Cafè amb Sal i us explicaré recomanacions i curiositats. No, què és?
Pues
com era això?
Que mengeu més peix a la brasa.
Sorpreses.
Que està boníssim, el peix a la brasa.
Ara, Lisboa, sí, un moment...
Una durada, uns llenguados, està boníssim.
Una durada.
Però Lisboa és conegut pel seu peix?
Pau bacallà, sobretot.
Sí, eh?
Sí, sí. Però sardines també.
També.
No, jo feia sí, més de...
No, no, el bacallà. Oi? Sobretot és el bacallà. Però com que a mi el bacallà...
I no va dir res.
No, exacte. No diu res, el bacallà. Pues llavors,
bueno,
fora.
Bueno, doncs peix, no, els que callarem serem nosaltres, sí, perquè ja...
Hem d'anar marxant ja, Ruxi.
S'acaba el programa.
Sé que et portaves una sorpresa, però haurem de deixar pel pròxim dia, perquè...
Llàstima.
Així tornes.
I tant.
No sé, tornaràs a tornar,
no,
perquè...
A partir d'ara vindré cada dia.
Sí o no?
I tant.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous. Sí. No, només surts el dissabte, tu.
Llàstima.
Has de recuperar aquella secció que tenies tu.
Quina?
Odio el futbol.
Però allò us agradava?
Sí.
A la gent li agradava?
Home, i tant.
Algú se l'escoltava, allò?
Home, i tant. Tothom el Penedès cada setmana.
Sí, tot és fent tertúlia, és igual com es digui la secció.
És el mateix.
És el mateix, però de temàtica diferent.
A la intro tenim alguna cosa diferent.
De temàtica diferent.
Primer farem això, no, farem tot el mateix.
Odio el futbol, aquella cançó canyera, eh? Era punk.
Odio el futbol.
Odio el futbol.
Odio el futbol. Bueno, doncs vinga.
Hem de dir una cançó, alguna recomanació musical per marxar?
Sí, mira.
Quina?
L'altre dia estava escoltant la Ludwig Big Band, que són, mira, són d'Espolla.
Com?
Ludwig Big Band.
És la Ludwig Bang, no?
Sí, això, no sé com es diu, home. Però són uns cracs, aquesta gent. M'agrada, són d'Espolla.
I... Val,
sí, són xulíssims. Sí. És una descoberta musical d'aquesta setmana.
Mira, molt bé. Pots venir amb el Quim, que també té una secció de Quim Descobriment.
Pues és xulo.
Ai, és que li trobem uns noms tan divertits a les nostres seccions. Per exemple, odio el futbol. No té res a veure.
Sí, de les coses que ho diu.
Sí, però a tu no t'agradava que digués odio el futbol. Tu deies, no, és que són les coses que ho diu, no és que...
Sí, però com que ho diu el futbol, llavors ja vaig buscar una relació entre odiar les coses que ho diu jo i les coses que...
És que saps què va passar? Que com que teníem les coses que mengem, les coses que odiem i les coses que no entenc, no t'acordes? Vam dir, hem de parar de fer tantes coses. En fi, moltes coses. Bueno... Marxarem perquè se'ns està tirant.
Odio el futbol.
Roger, ens veiem aviat. Espero que la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment. Que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament. Però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa. Com és que avui se'l nota tan diferent? Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empeny i que em mou, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou.
aquesta recomanació fruit d'un dels nostres...
Que animada.
És que saps que esperava un estribillo diferent jo ara mateix. Dic, ara, bueno, no podré parlar perquè hi haurà aquí una rauxa i una disbauxa, sí, ha sigut fluixet.
Em dius que és els Amics de les Arts i mira...
Sí, a mi per què ho heu dit? Perquè no esperava un, no sé, un, ara un boom d'emocions,
sí,
i de cançons.
Sí, sí, regulint, regulint.
No, bé, no passa res. Bé, per acabar, sí, el dia, està bé.
Està bé.
Demà una altra oportunitat. I demà tant. Tornem, gràcies i fins demà. Demà és diumenge, oi?
Demà és diumenge. Demà és diumenge.
Sí, sí. Pues, ens acomiadem per avui, però demà tornem amb més i millor. Gràcies, adéu-siau, bon dissabte.
Adéu-siau, dues petons, besitos.
Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne on d'anar. No estic gens sobri, ni és que em sobri el talent. Deixeu d'insistir.